El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui tenim moltes converses per endavant. Abans de res, però, volem parlar dels problemes d'accessibilitat de la gent que va amb cadira de rodes. I ara volem parlar de que el 50% dels catalans tindrien dificultats per desplaçar-se en cadira de rodes per les àrees comunes de l'edifici en el qual resideixen, mentre que l'altra meitat tindria problemes per moure's dins del seu propi habitatge. Així ho recull l'informe La veu de l'accessibilitat, elaborat per la Fundació Mútua Propietarios, amb l'objectiu de mostrar el dia a dia de més de 2,4 milions d'espanyols amb mobilitat reduïda, dels que 270.000 són més grans de 65 anys. Unes barreres arquitectòniques que per un 64% dels catalans serien difícils de solucionar per la complicació que suposa per tots els veïns d'acord, especialment si la inversió en les obres d'adaptació supera els 2.000 euros per veí. Sobre el tema i sobre aquesta problemàtica en volem parlar avui amb la Cristina Pallàs, que és directora de la Fundació Mútua Propietarios. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema complicat, no?, amb el que normalment la gent no posa el focus, malauradament, no?
Bueno, sí, el tema de l'accessibilitat és un tema que hi ha molta feina per fer i que la societat, una part, coneix d'aquesta existència de que hi ha impediments arquitectònics i obstacles que obstacles que les persones amb mobilitat reduïda han de solventar, però realment no és plenament conscient de lo difícil que poden arribar a ser aquests obstacles. I és important, doncs, que aquestes accions de sensibilització resulten fonamentals per aconseguir una igualtat plena de drets entre les persones amb mobilitat reduïda i no. Mm-hmm.
Sobretot parlem de persones de la tercera edat, no?, a les quals els hi afecta això directament i poques opcions tenen, no?, com a solució.
Exactament, i més avui, que és el Dia Internacional de les Persones Grans, perquè la mobilitat reduïda és un dels principals problemes de la tercera edat i no totes les comunitats ni les vivendes estan adequades. El fet de voler tenir o d'haver de tenir una vivenda accessible és una necessitat avui en dia que s'han de plantejar les persones per tenir un benestar en la seva època més sínior.
Clar. Clar, com deu ser el dia a dia d'una persona que es troba en aquesta situació?
Mira, a la Fundació tenim diverses eines que permeten, doncs, posar-se a la pell d'aquestes persones. Una és una experiència immersiva de realitat virtual. I aquí pots veure que, per exemple, si et situes en una cadira de rodes, doncs no pots ni picar un timbre, ni obrir la porta des del carrer. No pots accedir a casa teva a través d'uns esgraons que hi ha a l'entrada, ni tens tampoc moltes vegades la possibilitat de pujar en un ascensor. Mm-hmm. Doncs aquests són alguns dels problemes entorn a la vivenda, però també hi ha molts problemes en l'espai públic.
Exacte.
L'espai que, per exemple, i això és una de les coses que destaca l'estudi que hem portat a terme, perquè, per exemple, doncs és molt difícil travessar passos de vianants o moure's en transport públic i fins i tot caminar per les voreres, tant perquè no tenen l'amplitud suficient o perquè realment no estan en bones condicions. Sí, que hi ha molta feina a fer i, de fet, és una de les coses que suspenen els espanyols a l'hora i els catalans a l'hora de valorar els temes de mobilitat en el seu àmbit.
Mm-hmm. Parlàvem de l'habitatge, però, com tu comentaves, en el dia a dia, no?, tant fer esport, viatjar, pujar al transport públic, fer la compra o traspassar el pas de vianants, gestos i moviments tan simples com aquests doncs es fan una muntanya, no?, per la gent que va en cadira de rodes. Creieu que la societat ajuda suficient quan en el dia a dia ens trobem, per exemple, amb una persona que va en cadira de rodes? O podríem fer molt més?
Podríem fer molt més. Hi ha moltíssima feina a fer, perquè no tan sols amb cadira de rodes, qualsevol persona que té un problema de mobilitat o que vas amb un cotxet, amb un nen petit, quan realment la vida et porta a una altra etapa, veus realment totes les mancances de l'entorn i la poca accessibilitat que tenen molts espais. I l'accessibilitat no hauria de ser un luxe, sinó que és una eina al servei de tothom, perquè tothom tingui la plena igualtat de drets i que puguin participar plenament a la societat, puguem veure un amic, i aquesta és una de les coses que realment més preocupen a la gent gran, perquè la soledat i la mobilitat millora, és un dels grans problemes i preocupacions de la gent gran o gent amb problemes de mobilitat, que és gairebé comparteixen els mateixos neguits, perquè millorar l'accessibilitat dels sèniors i de les persones amb mobilitat reduïda els hi dona una llibertat de moviment que fa que disminueixi aquest aïllament i els hi dona autonomia i llibertat i, per tant, la soledat.
Exacte. I quin missatge voleu transmetre, a part de les persones de carrer, no?, del dia a dia, les persones que estan a peu, solucions que haurien d'anar més enllà, no? També?
Sí, bueno, el que és important, d'una banda, tant a nivell de construcció que ja...
Que s'habilitin els edificis. Doncs,
sí, exactament. Tant els nous ja gairebé tots ho tenen, però és important que s'habilitin els edificis, els espais comuns, perquè ja no depèn d'una persona, sinó que depèn de tota la comunitat, perquè s'han d'adaptar aquests espais comuns com una inversió estratègica de les diferents persones en diferents etapes de la vida que viuen en les comunitats de veïns. I al final això és només una cosa que guanya per guanyar qualitat de vida als veïns i influeix directament en el benestar de les persones.
Exacte. Doncs, Cristina Pallès, directora de la Fundació Mútua Propietaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus en aquest percentatge, no, de que la meitat dels catalans, dels espanyols en general, tindria problemes de mobilitat al seu edifici si anessin en cadira de rodes, i no només al seu edifici, sinó també en el dia a dia a l'espai públic. Gràcies per donar-los veu i per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Y ahora hablamos de SEAT Ibiza, porque está de cumpleaños y para celebrar el 40 aniversario de su lanzamiento, la marca española presenta Salta Conmigo, un espectáculo musical que rinde homenaje a 4 décadas de historia de la música pop española. Será del 28 de noviembre al 22 de diciembre de este mismo año, y los cines Callao de Madrid serán los protagonistas y se convertirán en el escenario de una experiencia inolvidable. Hoy hablamos, para que nos lo cuente, con Cristian Calvo, que es el nuevo director de marketing de SEAT España. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto es empezar a celebrar los años por todo lo alto, ¿eh?
Pues sin duda. La verdad, con un icono como el Ibiza no se merecía otra cosa.
Así
que
es.
Algo tan grande como un show musical.
Así es. ¿Por qué el nombre de Salta Conmigo?
Bueno, Salta Conmigo hace referencia a muchas cosas. Lo primero que sí nos puede venir a la cabeza es la canción, la mítica canción de Tequila, Salta, uh-huh, que todos conocemos con Salta Conmigo. Pero no es solo eso, o sea, que será parte protagonista del musical, sino es lo que queremos transmitir dentro del show musical, que queremos animar a que el público sea protagonista del mismo, saltando, participando, y además que dentro de la trama que tiene el espectáculo musical tenemos saltos en el tiempo para ir viajando durante estas últimas décadas.
Durante 40 años supongo que habréis vivido muchísimo, ¿no?, al lado de SEAT Ibiza, pero ¿qué es lo que recordáis como lo más especial?
Bueno, yo es que llevo 20 años en la marca, 40 años de Ibiza, yo lo recuerdo hasta cuando no estaba en la marca. Creo que todo el mundo tiene experiencias, historias con el SEAT Ibiza, y además una vinculación muy fuerte con la música. Yo creo que todos recordamos no solo los espectáculos o las acciones de marketing que hemos hecho vinculadas a la música con el Ibiza, sino todos tenemos en mente pues esos viajes a conciertos, a festivales, o incluso el día a día cuando nos subimos a Ibiza, ponemos la música y la disfrutamos conduciendo.
Uh-huh. Además, el espectáculo durará 2 horas, ¿no? Y el público podrá vivir todo tipo de reconstrucción en el tiempo, ¿no? Podemos decir, porque al final, cuando tú vas en el coche, escuchas música, cantas, intentas incluso bailar, ¿no? Aunque no se pueda muy bien. Pero sin duda, algo que caracteriza ir en coche es escuchar música. Y al final vosotros lo que vais a hacer es transmitir esto, ¿no?, al público, a la gente que vaya con vosotros a celebrar este 40 aniversario, y haréis un repaso de todos los temazos que han ido pasando también por la historia de Seat Ibiza durante todos estos años, ¿no?
Exactamente. O sea, lo que vamos a mostrar dentro del show musical son los 40 años o los grandes temazos de estos últimos 40 años, incluidos los actuales, que también estarán presentes. Esos temazos que han unido tantas generaciones, que siguen uniéndolas a nivel musical, pero es que lo mismo pasa con el Seat Ibiza. Ha unido muchas generaciones. ¿Quién no ha tenido un Ibiza que ha podido heredar, o su primer coche, o incluso muchísima gente que aún lo sigue teniendo o lo sigue guardando como algo muy especial? Entonces lo que queremos es que el público participe de forma activa dentro del show musical, que eso no sea un show que vengas a estar sentado a ver qué encanta o qué aparece, sino que tú seas parte como espectador del show y que puedas levantarte, que puedas cantar, que seas partícipe dentro de él.
También estará formado por grandes figuras del teatro musical, ¿no? Y también contaréis con figuras emergentes en la música, ¿no? Como por ejemplo Rocío Villar, Paula Alcocer, Héctor Vázquez. O sea, tendréis también, daréis la oportunidad a muchísima gente, ¿no?, también para darse a conocer.
Exacto. Al final, esto lo hemos hecho, o el elenco lo hemos elegido a través de un casting multitudinario. Tenemos gente con contrastadísima historial en los mundos de los musicales, como has mencionado, Sam Gómez o Jan Fornayat, pero es que también le hemos dado la oportunidad a gente emergente que realmente nos ha dejado embaucados dentro de esas interpretaciones en los castings. Y al final no nos podemos olvidar que la marca Seat es una marca joven, y tenemos que dar la oportunidad a esa gente joven a crecer en este mundo cultural.
Exacto. Seat presentará este espectáculo musical único, podemos decir, con las 5 generaciones del Ibiza como eje principal, ya que es todo un icono para la automoción española desde su llegada al mercado en 1984. Realmente es muy joven el Seat Ibiza, pero ya hace unos añitos, ¿no?, pasa volando. Y seguro que lo que viene también será muy bueno. ¿Qué esperáis a partir de ahora? Esta celebración de 40 años ya tiene muy buena pinta, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que queréis que os venga?
Bueno, pues al final lo que queremos es que esto no, que el Ibiza nos dure muchísimos años, que vayamos haciendo generación tras generación, y quién sabe si hagamos otro musical en el 50 aniversario.
Claro.
Si todo funciona fenomenal y las ventas siguen tan bien como hasta ahora, pues oye, quién sabe.
Uh-huh. Además, las entradas ya están disponibles, ¿no?, a través de la plataforma Fiber. Y todo el mundo que quiera disfrutar de este espectáculo puede ir allí a los cines Callao de Madrid, donde convertiréis los coches también en un espectáculo y en un concierto increíble. Muchísimas gracias, Cristian, por hablar con nosotros, por celebrar también con nosotros este aniversario y por 50, 40 y 60 más.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Amb una quota mitjana de 1.696 euros per alumne i any, Catalunya és la comunitat on l'escola concertada, finançada amb fons públics però de titularitat privada, és més cara. A Catalunya la segueixen Madrid i també el País Basc com els territoris on les famílies paguen més per la concertada, però no obstant la xifra baixa fins als 597 euros per alumne i any al País Valencià i els 453 euros a Andalusia. Les diferències de finançament entre comunitats són un dels factors que expliquen aquesta diferència de preus i, segons assenyala la Federació Escola Cristiana de Catalunya, Catalunya és l'autonomia on els centres concertats estan més infrafinançats. Només existeixen centres concertats a Catalunya que no cobren quotes, menys d'un 6%, mentre que aproximadament la meitat ho fan per compensar una situació d'infrafinançament públic, que vol dir que reben, per part de les administracions, menys de 200 euros per alumne i any. Entre un 25 i un 33% de les escoles concertades catalanes cobren mensualitats per obtenir nivells de distinció o per aconseguir un benefici econòmic. Aquest percentatge és bastant superior al de la mitjana espanyola. Mentrestant, el grup de centres que no està infrafinançat i que cobra quotes per ampliar serveis educatius és minoritari, el 15% davant del 30% de la mitjana. Avui sobre el tema perquè ens expliqui si realment està infrafinançada aquests centres, no, aquesta educació concertada. En parlem amb el president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, el Carlos Camí. Carlos, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, avui parlem d'un tema complicat en educació, no? Aquest de l'escola concertada. Com està la situació a l'escola concertada? Realment està infrafinançada, com diuen?
Mira, jo t'explicaré amb detall i de manera molt breu i concreta la situació perquè la gent ho entengui. Històricament, hi ha hagut un infrafinançament crònic de l'escola concertada que s'ha hagut de cobrir amb mitjançant aportacions, donacions o quotes per part dels pares. Això és el que ha sigut històricament com a conseqüència d'aquest infrafinançament. L'any 2019, a Catalunya, firmem un gran pacte que contra la segregació, on tota la comunitat educativa el vam signar. I amb aquest pacte contra la segregació, que intentava trencar la barrera econòmica que determinades famílies volien optar en una escola concertada, però no podien per aquest diferencial que tenien que pagar, es va arribar a un acord que l'escola concertada s'obria a escolaritzar els alumnes procedents de famílies vulnerables o alumnes que s'etiqueten amb meses. Amb aquest pacte contra la segregació que va firmar tota la comunitat educativa, una comissió econòmica totalment objectiva, afavorida pel síndic de greuges, perquè aquest pacte estava d'alguna manera emparat pel síndic de greuges, aquesta comissió econòmica va establir el cost de la plaça escolar. I això era el 2019. I el cost de la plaça escolar respecte a lo que cobria el concert, aquesta comissió oficial emparada pel síndic de greuges va dictaminar, va calcular que aquest infrafinançament se situava en un 35% de la quota. És a dir, que el 35% de la quota, el 35% del cost de la plaça, el concert no el cobria. Dit d'una altra manera, el concert cobreix aproximadament el 65% del cost. Bé, doncs aquest diferencial que avui per avui no està compensat és el que des del 2019 les famílies han de continuar aportant o pagant en forma d'aportació o en forma de quota. És cert que a partir del pacte contra la segregació a les escoles concertades vam escolaritzar aquests alumnes de famílies vulnerables. Aquests alumnes venien amb una motxilla econòmica que els permet l'escolarització totalment gratuït. Doncs aquesta motxilla econòmica, que hauria de ser aproximadament d'uns 1.500 euros, que era la diferència del cost de la plaça respecte al concert, la van convertir en una motxilla de 988 euros, que és el que estan pagant des del 2019. I aquestes xifres que estic dient no s'han actualitzat amb els IPCs amb aquests 5 anys que han transcorregut del 2019 al 2024. Per tant, l'administració sap perfectament quin és el cost de la plaça i sap perfectament què és el que cobreix el concert, perquè això s'ha fet amb una comissió repeteixo, emparada pel síndic el 2019, quan es va firmar el pacte contra la segregació. Per tant, aquest infrafinançament està perfectament quantificat. Que puguin haver diferències entre diferents comunitats pot ser, en el sentit que cada comunitat pot financiar millor un percentatge més alt respecte al cost. Aquest pot ser la diferència que puguin haver-hi d'una comunitat a una altra. Però aquí a Catalunya, torno a dir, amb dates oficials que podem presentar amb documents del síndic, repeteixo, la cobertura del concert, la cobertura del cost és del 65% per part del concert. Únic exclusivament. Hi ha un 35% que està pendent de financiar-se. I aquest és l'infrafinançament actual.
Mm-hmm. Clar, parlem d'unes diferències bastant grans, no?, entre unes ciutats i altres, no?, per exemple, aquí Barcelona, o, bueno, Catalunya en general, no?, i també, doncs, València o Andalusia. Parlem de diferències importants, però també, sobretot, hi ha dues escoles catalanes de l'Opus, no?, Viaró i Canigó, que ja han anunciat la seva fusió per sobreviure a aquesta retirada del concert que comentaves, no? Els dos centres es defensen de que volen mantenir l'educació diferenciada de manera que perdrien la finançació de primària l'any 2026.
Bé, a mi no em consta, que aquestes dues escoles hagin pres alguna decisió. Jo el que sabia fins a data d'avui és que volien mantindre aquest model. Ara bé, si han trobat la manera, el mecanisme de poder-se convertir en una escola que puguen escolaritzar nois i noies, és una decisió unexclusivament d'elles. I per tant, és cert que la llei contempla que l'escola diferenciada no té accés o no té dret al concert, que seria discutible, però bueno, la llei diu això. Per tant, entenc que aquestes escoles puguin prendre mesures, adients per mirar de salvar el concert de cara a les famílies. Si no fan aquesta escolarització mixta, la llei és prou clara en aquest sentit, que perden el concert. No hi estic d'acord, perquè lògicament aquí es priva un principi bàsic fundamental, que és la llibertat d'elecció de centre, i són escoles doncs que estan perfectament autoritzades, amb bons resultats, etc. No? Però bueno, la llei avui per avui diu això. L'escola diferenciada, l'escola que separa nois i noies, no pot accedir al concert. Per tant, és una decisió d'aquestes escoles.
Tot i això, les inscripcions a les escoles concertades de cara al curs vinent sí que és veritat que han augmentat, no?, que continuen creixent. Sí. I que 9 de cada 10 alumnes han estat admesos al centre que s'ha demanat com a primera opció, no? O sigui, és un tipus d'educació que continua creixent dia rere dia.
Està claríssim que aquest any a mi em consta que l'escola concertada, vull dir, amb la línia d'altres anys, ha tingut una bona escolarització. Bueno, haurà que s'hauria d'analitzar per què els pares escolleixen aquesta escola. Sigui, no sé, per més atenció o qualitat, serveis, millors resultats, menys baixes de professors, que aquest també és un tema a tindre en compte. Bueno, escolta, els pares escolleixen l'escola concertada per agosar. Jo crec que es podia fer una enquesta, un estudi sociològic del per què doncs aquest bon resultat, aquesta bona prescripció de l'escola concertada, tot i la davallada demogràfica. No oblidem això.
Doncs, Carlos Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de les escoles concertades a Catalunya i a Espanya en general. Moltes gràcies.
Molt bé. D'acord. Adéu-siau i gràcies. Adéu.
I de seguida parlarem també de la polio i del per què de que molts nens i nenes encara no estiguin vacunats.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
A la Virgen del Pilar.
El amor hace siempre milagros.
Madre, no se meta en esto. Esto es cosa de hombres.
¿Y yo qué soy? ¿Un gurrión?
Que tú has robado. Vete, Luis, y no vuelvas más por esta casa.
Nobleza Baturra.
Con valor, cara a cara, como lo hacen los hombres de esta tierra.
Y Españolear.
¿Qué penitencia? Volver al pueblo. Probar tu inocencia.
El domingo a las 3:15 de la tarde.
¡Ah! ¡Un burro en mi casa!
¡No, dos!
Viva el cine español en 13.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca. Atención, este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez. Todos los días.
No, buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A las matinadas de COPE Cataluña.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos hay quien te volar. Más cuantas radas derribe de ti ancora. En unos cuartos de niño orgullo. Cuánto te volvió.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
I del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com anunciàvem abans de la publicitat, parlem ara de la polio i de la vacunació entre els infants. El Departament de Salut ha començat des de fa uns dies a enviar missatges a les famílies amb nens de 6 a 8 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona per instar-los a immunitzar-se amb la quarta dosi de la vacuna de la polio, si és que no la tenen posada. En total, es va estimar que s'enviarien uns 25.000 missatges i, a més, l'Agència de Salut Pública ha enviat una carta als centres de salut demanant-los que facin un recompte dels nens no vacunats de la polio que tenen en els seus sistemes. Aquests moviments arriben després de que s'hagi detectat el virus a les aigües residuals del Besòs. Per parlar sobre què és la polio i conèixer més en profunditat el tema, en parlem amb la doctora Judit Villar, que és coordinadora de la Unitat de Malalties Importades de l'Hospital del Mar, cap de secció de malalties infeccioses i metgessa adjunta de malalties també infeccioses. En parlem amb ella sobre el tema. Doctora Villar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res de la polio, no? que es va detectar el virus a les aigües residuals del Besòs. Què és, bàsicament, aquest virus?
Doncs el virus de la polio és un virus que es va detectar ja bueno, al període egipci, o sigui que és tan antic com la humanitat. De fet, és un virus que afecta sobretot a les persones, a l'ésser humà, i que ha costat molt d'erradicar, s'ha pogut erradicar gràcies a la vacunació. És un virus que va fer molts brots al llarg de la humanitat i que es transmet per contagi fecal oral, que diem, o sigui, per ingesta, bàsicament. Afecta el tub digestiu i el 99% de les infeccions habitualment són asimptomàtiques, però en un 1% el virus el que fa és que pot anar al sistema nerviós central i el que fa és afectar a que diuen la motoneurona i donar diferents tipus d'alteracions motores, tipus des d'una paràlisi menor, reversible, a lesions més greus que també quedaran seqüeles. Per això és algo excepcional, menys d'un 1% dels casos de la infecció.
I afecta a tothom d'igual manera o més als nens? Perquè, clar, si parlem d'aquesta vacunació, està centrada particularment en els nens, no?
Sí, habitualment el virus s'ha aconseguit erradicar perquè quan amb les campanyes de vacunació massiva i també els països són els adults, com habitualment afecta als nens, normalment les dones embarassades passaven els anticossos al recent nascut i lo protegien. Clar, aquí el que ha passat és que ara durant molt de temps, com el virus havia deixat de circular, doncs han començat a haver casos en països on les campanyes de vacunació no s'han fet bé, tipus doncs, Afganistan o Pakistan, que seria el virus salvatge, i després també els casos que s'han detectat més recentment són casos derivats de la vacunació, en el sentit de que la vacunació s'ha fet massivament amb un virus que és atenuat, no és mort. El virus s'ha eliminat per l'orina dels nens vacunats i en poblacions que han estat malament vacunades, o sigui que hi ha hagut pocs casos de vacunació i per això el virus ha pogut circular, aquest virus eliminat per els nens vacunats, el virus ha mutat i s'ha transformat de nou en un virus potencialment agressiu. I per això s'estan reforçant no solo les campanyes de vacunació en nens que no han estat vacunats completament, sinó també en viatgers que van a zones on ha tornat a circular aquest virus que seria no el salvatge, sinó aquell virus derivat de la vacunació, que diem.
Clar, s'han enviat uns 25.000 missatges, no?, per tal de posar-los aquesta quarta dosi de la vacuna als nens entre 6 i 8 anys, però si no tenen la vacuna, què és el que els hi pot passar a aquestes criatures que estan sense vacuna?
Doncs en un 99% dels casos, res, perquè és una malaltia, com he dit, que és asimptomàtica, com qualsevol virus, pot donar un quadre de febre, malestar general o pràcticament res, però en aquest 1% pues, podria donar afectació neurològica en aquest sentit, no?, d'afectació motora, i podria deixar seqüeles, i per això s'ha de reforçar la vacunació, sí, perquè és molt raro, però podria ocórrer, i per això pues, la vigilància epidemiològica ha fet la seva feina, que és detectar, com ja es va fer en screening d'aigües residuals, per trobar no sol aquest virus, sinó moltes altres malalties que es testen habitualment, i en el moment en el que es detecta, no solament aquí, als Estats Units, etcètera, pues, el que es fa és reforçar les campanyes de vacunació.
I en adults afecta també d'aquesta manera? Té els mateixos símptomes, entre cometes, encara que dius que és asimptomàtic, però té els mateixos efectes o afecta en diferent manera, o bàsicament és quasi impossible que un adult l'agafi?
És molt difícil. Habitualment és una infecció que com dic, són nens que s'estan desenvolupant i és precisament els que són més atacats en adults. És una malaltia que, evidentment, es poden infectar i pot afectar de la mateixa manera, habitualment asimptomàtica, però en un percentatge podria donar lesions motores. De fet, també vacunem els adults que van a zones de risc on hi ha rebrots de polio. Però sí que els nens també, perquè per el tipus, sobretot els nens petits, que tenen molta més, menys higiene, no?, en el sentit de que aquesta afectació que es dona de tipus oral fecal, no?, que es toquen entre ells, tenen molt més contacte, menys higiene quan fan les deposicions, etcètera, són els nens que estan especialment en risc d'infectar-se. Els adults tenim més cura de la higiene de mans, tenim més cura també entre nosaltres, no? No tenim tant contacte persona a persona i és molt més difícil que es produeixin aquests focus d'infecció com els nens. Però potencialment les lesions que podríem tenir serien semblants a les dels nens, sempre parlem d'aquestes excepcions d'afectació neurològica.
I quin tractament té si contraus la polio? Com es cura?
Doncs hi ha un antiviral, però que no es fa servir extensivament i que, de fet, pues, està en estudi, però que es podria administrar en casos excepcionals, però a dia d'avui és un virus que, com molts virus, pues no té un tractament específic. Per això el que s'ha de fer és la vacunació i la prevenció, que és el més efectiu en aquests casos.
D'aquesta manera no tindria tractament? S'aniria sol o què és el que passaria?
Sí, habitualment, com he dit, el 99% de les infeccions són asimptomàtiques, per tant, el virus passa, no t'enteres i et deixa immunitat. Hi ha diferents tipus, però bueno, en principi et deixaria immunitat. I si tens el cas de que, no, que es detectés una infecció sintomàtica i greu amb l'incidència de la motor neurona, pues es podria valorar demanar un antiviral específic i si no, pues moltes infeccions, aunque tinguin símptomes neurològics, s'autoresolven. O sigui, no s'ha de donar un tractament específic, però sí que és molt important tenir en compte que, no, que a pesar de la excepcionalitat, o sigui, no volem alarmar ningú amb aquesta malaltia, ni tampoc dir que deixarà seqüeles ni que tindrem, no, casos ara de polio aquí a Espanya. El que hem de pensar és que habitualment s'autocura, diguem, no? El cos l'elimina i no cal cap tractament. Però, bueno, en casos excepcionals es podria valorar l'antiviral. Com dic, el més important és la prevenció.
La prevenció. Doncs, Judit Villar, doctora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és aquest virus, d'on ha sortit i el que s'ha de fer, que és el més important, que és aquesta prevenció i sobretot, vacunar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya és una institució ben coneguda per la seva tasca en la recollida i gestió de sang i teixits, però a més és responsable també de la gestió de donacions d'òrgans, mèdula òssia, cordó umbilical i llet materna, amb aquesta última jugant un paper crucial en el desenvolupament dels nadons prematurs extrems, malgrat ser poc coneguda. El Banc de Llet Materna, creat l'any 2011, es dedica a recollir llet de dones sanes que hagin estat mares recentment. No obstant això, la donació de llet és limitada. El 2022 es van recollir 1.217 litres de 724 dones destinats a 578 nadons, mentre que la necessitat anual de llet materna és d'uns 2.500 litres. Per parlar avui sobre aquesta llet materna, no?, molt desconeguda també a la societat, en parlem amb la Gemma Olivera, que és llevadora i consultora internacional de lactància a la CIR de Mollet. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'una donació desconeguda per molts, no?, que no tenia tampoc massa veu a la societat, no se sabia, no?, que les dones mares podien donar llet materna i que, doncs, està passant per una situació una mica complicada, no?, podem dir, perquè encara es necessiten molts més litres de llet per cobrir aquestes necessitats, oi?
Sí, de fet és un tema que de forma repetitiva intentem en els grups de lactància i en els grups de postpart, doncs poder informar i poder sensibilitzar les mares que tenen una bona producció, perquè si veuen que ressona amb elles, doncs puguin fer-se donants de llet.
Si no s'augmenten les donacions, aquestes reserves podrien esgotar-se, posant en risc aquests nadons prematurs que depenen d'aquesta donació de llet per evitar complicacions i malalties greus. Com funciona el fet de donar llet materna? Com ho han de fer les mares per tal de poder participar en aquestes donacions?
Doncs quan una mare s'interessa per ser donant, el que ha de fer és posar-se en contacte amb el Banc de Sang i Teixits de Barcelona, que està ubicat a la mateixa ciutat de Barcelona, i aquest organisme col·labora amb diferents hospitals de Catalunya. Aleshores, aquí ha de manifestar el seu interès, li faran una entrevista mèdica, es fa una analítica, es fa pues, una entrevista clínica també per informar-li de quins factors ha de tenir en compte, per en quins moments potser de la llet que dona no pot enviar-la, i li envien a casa doncs, tot un seguit d'un extractor i els dispositius per guardar la llet, i hi ha un missatger que un cop a la setmana passarà per casa seva, no hi ha un compromís tancat de la llet que ha de donar. Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'engega doncs, aquest compromís, no?, de ser donant de llet materna el temps que ella desitgi.
A més, aquest sistema també ofereix un incentiu, no?, emocional per a aquestes donants, perquè reben un SMS informant-les de l'hospital on un nadó ha rebut la seva llet, i aquest doncs, acaba sent un gest, no?, que les motiva a continuar contribuint, així que en tot moment saben on ha anat a parar la seva llet i si ha pogut finalment ajudar algú, no?
Exacte, i també fan una festa anual de germans de llet en el qual poden conviure en aquella jornada mares que han rebut aquesta donació pels seus fills prematurs i mares que han fet aquest gest de, tan solidari de donar llet.
Hi ha preocupació, això sí, entre les mares, no?, de sobre si rebre llet materna frena que la mare biològica no allargui, no?, el fet d'utilitzar la seva pròpia, si pot afectar d'alguna manera el nadó o no, però vosaltres també des de, per exemple, el Banc de Sang a Teixits o des de l'associació, no?, aquesta en la que treballes, Gemma, doncs ho expliqueu també molt bé, no?, i dieu que sempre és un bon recurs, no?, però que s'han d'ajudar també a les mares a que tinguin llet pròpia, no?
Sí, sí, jo treballo a la CIR de Mollet, dintre de l'ICS, aquí a Catalunya, i dintre dels grups de lactància ajudem a entendre, no?, com hauria de funcionar la fisiologia de la lactància materna per ajudar aquestes mares que no tenen una bona producció a aconseguir-la i també per motivar les mares que volen ser donants i explicar-los els efectes, no?, que no ha d'impactar negativament en la lactància del seu fill. També comptem avui en dia, almenys en la nostra CIR, amb visites personalitzades de lactància per poder fer un pla més personalitzat en cada pacient quan així ho necessita.
En aquest cas parlem de neonats, no?, de nadons molt, molt petits amb algunes complicacions que necessiten més que ningú, no?, aquesta llet materna. Però fins quina edat és recomanable que els nadons prenguin llet materna?
Bueno, és una pregunta que m'agrada molt que me la facis, perquè sí que basats en estudis, la recomanació oficial de l'Organització Mundial de Salut i UNICEF és 6 mesos lactància materna exclusiva, però fins als 2 anys es pot donar llet materna. Això és el que ens diu OMS i UNICEF. El primer any de vida la llet és el principal aliment. De totes maneres, i tal com recull l'Associació Espanyola de Pediatria o altres organismes a nivell internacional, no hi ha data per finalitzar la lactància. No hi ha data, sinó que hagi de ser una decisió que prenguin mare i nadó, no?, conjuntament. O sigui, la lactància mal dita perllongada no hauria de ser classificada com a perllongada. Correspon a, doncs, a clichés culturals, sobretot de les últimes dècades del segle passat, perquè mai ha passat a la història de la humanitat que s'estiguin deslletant a nadons als 3 i 4 mesos de forma permanent, no? Llavors, biològicament s'està preparat com a espècie humana per alletar o per deslletar a partir dels 2 anys i mig i 7 anys. Sé que sonarà una mica extrem, però és com biològicament estem preparats. Aleshores, dir-li perllongada s'hauria de dir fora d'aquest límit, no quan estem dintre d'aquest límit.
Mm-hmm. Clar, sovint veiem a mares, no?, amb nadons petits, no?, i després amb germans més grans que també volen, doncs, prendre la llet materna, i moltes vegades és això que dius, no?, que passa que, doncs, hi ha una visió diferent entre un i l'altre el fet de que estiguin prenent llet materna. En aquest cas, com bé comentes, dieu, no?, i recomaneu, doncs, que sigui així, que continuï d'aquesta manera, no?
Exacte, que sigui una decisió personal, sempre basada en la informació actualitzada, i que aquella mare posi fi quan ho senti, no?, quan vegin que ha arribat el moment, perquè la llet sempre influeix de forma positiva en el sistema immunològic, en el desenvolupament cerebral, en prevenció d'al·lèrgies i malalties cròniques, en el vincle emocional, en protecció inclús a llarg plaç, no? Un cop s'ha acabat la lactància, els beneficis d'aquesta segueixen perdurant molts anys en la salut d'aquest nadó, aquest nen alimentat amb llet materna.
Mm-hmm. Doncs, Gemma Olivera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per sobretot conscienciar-nos, no?, sobre aquesta necessitat de llet materna en el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, per aquestes mares que la necessiten, pels nadons que necessiten sobretot aquesta llet per sobreviure, i tant de bo ara ho conegui molta més gent i corri una mica la veu per tal de que es puguin aconseguir aquestes donacions i aquests 2.500 litres anuals. Moltes gràcies, Gemma, per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
De res, només afegir que qualsevol mare que ens estigui escoltant i tingui aquest desig es posi en contacte amb la seva llevadora, que ja la sabrà redirigir cap al banc de sang i teixit.
Així és. Gràcies, que vagi molt bé.
De res, a vosaltres.
La temporada de bolets ha arrencat fa uns dies amb bastanta producció, sobretot a les comarques on va ploure a l'agost i a principis de setembre, com ara el Ripollès, el nord del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Els experts asseguren que es preveu que sigui una campanya decent, però molt millor que les dels últims 5 anys, ja que van ser desastroses per culpa de la sequera. A més, un total de 17 restaurants del Berguedà participen també enguany en la nova edició de la Cuina del Bolet, que impulsa l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament també del Berguedà. La campanya té lloc entre el 20 de setembre i el 24 de novembre i fa que els restaurants ofereixin un menú diferent amb el bolet com a protagonista, des dels aperitius fins a les postres. En parlem sobre el tema amb la Sílvia Cudell Vilanova. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, estem parlant... Sí, digue'm, estem parlant...
No, dic moltíssimes gràcies i contents de poder parlar amb vosaltres i compartir aquesta temporada boletana.
Igualment. Clar, parlem de la producció d'aquest any, no?, de bolets que, tal i com apunten, no?, els primers dies de la temporada, sembla ser que serà bona, no?
Sí, sí, de fet no serà bona, sinó que ho està sent i molt. La veritat és que des del món de la restauració estem molt i molt contents perquè ja hem pogut disfrutar doncs de la primera setmana de campanya, i tot i així una miqueta abans ja van anar arribant els primers bolets, i estem molt i molt contents no només per la quantitat, sinó també per la qualitat. Ens arriben a les nostres cuines bolets molt sants, bolets molt sencers i de molta, molta qualitat. O sigui que, bé, com tu apuntaves, aquí al Berguedà hem tingut una primavera i un estiu fantàstics a nivell de climatologia. Ha plogut quan havia de ploure, ha plogut de manera abundant, i amb això estem molt i molt contents perquè sabem que d'això en depèn a la producció dels nostres boscos, i en aquest cas estan sent molt generosos.
Clar, quan vau començar a veure que seria una bona temporada, perquè al principi amb la sequera que hi havia tot apuntava que anava a ser complicat, no? Però després sembla ser que es va arreglar tot amb aquestes pluges i finalment doncs hem tingut sort, no? I tenim bona temporada de bolets.
Sí, de fet nosaltres patíem, o sigui, a l'agost va ploure, i va ploure, ja dic, a segons quines zones del Berguedà va ploure més que d'altres, però les pluges semblaven no suficients per garantir una bona temporada de bolets. El que més ens va fer patir és el vent. Als bolets no els agrada gens el vent. I a principis de setembre sí que vam tenir uns quants dies de ventades, i això sí que durant unes setmanetes vam patir una miqueta. Però no va ser suficient per parar-ho, i per tant estem contents.
En comparació a l'any passat, noteu bastantes diferències, no?
Vaja, del tot. A més, notem diferències no només a nivell de bolets, sinó també a nivell de visitants. Penseu que nosaltres, el Berguedà, fa molts anys que s'ha posicionat com una comarca boletaire. De fet, no tant perquè ho haguem buscat, sinó perquè els mateixos bolets ho provoquen. I l'any passat va ser un any horribilis per nosaltres, perquè vam patir moltíssim als restaurants, vam poder salvar la temporada perquè la tradició boletaire de la comarca fa que els nostres restauradors sàpiguen tractar aquest producte i, per tant, en tinguin de confitat, en tinguin de congelat de temporades anteriors, i, per tant, amb això ho vam poder salvar, però és evident que no vam poder fer gaudir a la gent de la mateixa manera que ho farem aquest any.
Uh-huh. I suposo que amb aquest increment també de visitants heu impulsat aquesta, la cuina del bolet, no?, que va començar el 20 de setembre i estarà fins al 24 de novembre, i és un, com un concurs, no?
Bé, és, mira, és una campanya que fa, doncs aquest any fa, ja aprofito per dir-vos-ho, que l'any que ve ho gaudirem encara més, perquè aquest any és la 24a edició d'aquesta campanya del bolet, que es fa, que s'impulsa des d'Hostaleria i Turisme, i que de fet va una mica en relació amb la campanya del bolet. És a dir, si la campanya Boletaire és bona, tenim més restaurants que ofereixen aquest menú del bolet, i la demostració és, doncs, que l'any passat érem només 13 els restaurants que ens van sumar a aquesta campanya, i aquest any en són 17. Per tant, amb la xifra ja es veu, no?, que és un bon índex per saber si la campanya és bona o no és bona. I sí, estem contents, som 17 restaurants. No és tant una competició, sinó una oferta molt rica i variada de menús boletaires, com molt bé has dit tu, des dels aperitius fins a les postres, amb el bolet com a protagonista, i també amb els vins. Comptem amb la col·laboració de dos cellers, el celler en quant a caves Oriol Rossell i en quant a vins a Mabadal, que són també, doncs, uns sponsors que ens ajuden a fer que aquesta campanya la puguem fer arribar encara més lluny i compartir-la, doncs, amb tot Catalunya.
Mm-hmm. Participen en molts restaurants?
Sí, mira, aquest any participen 17 restaurants, i això per nosaltres és un èxit, perquè ja et dic, o sigui, oferir un menú d'aquestes característiques al costat de la teva carta habitual, doncs evidentment és un esforç per part dels cuiners i restauradors. Penseu que estem a la comarca del Berguedà, no estem parlant de restaurants molt i molt grossos, sinó de restaurants en molts casos familiars, i bé, doncs, evidentment això, doncs, suposa, com et dic, un esforç a nivell d'oferta.
Uh-huh. L'any passat, de fet, es van servir uns 1.300 menús, una xifra que, doncs, aquest any voleu igualar o fins i tot superar, no? Ja que en aquesta edició, com ara comentava, s'han sumat més restaurants i hi haurà més producció de bolets, així que tot apunta a que superareu aquestes xifres i serà positiu per vosaltres.
Jo et diria que segurament ja les hem superat, perquè l'any passat va ser...
Imagina't, ja fins al 24 de novembre, que encara queda.
No, a veure, si seguim amb aquesta progressió, seguríssim que ho superem, perquè ja et dic, la setmana passada, que va ser la primera d'aquest menú boletaire d'aquesta campanya, doncs ja van ser moltíssimes les persones que ens van visitar, i a més, moltíssimes les persones que ens van visitar amb ganes de bolets, que això sí que és una gran satisfacció per nosaltres, poder oferir aquest producte i poder-lo fer brillar i poder fer disfrutar com ho vam fer o com ho estem fent, doncs, a la gent que ens visita.
Doncs amb moltes ganes també de menjar bolets nosaltres aquí a la ràdio. Et donem les gràcies, Sílvia, i a veure si ens podem escapar i venir a provar-los aquí al Berguedà.
Esteu més que convidats a venir aquí al Berguedà a gaudir no només de la cuina del bolet, sinó també d'aquest paisatge tan meravellós que tenim. Sense aquest paisatge, sense aquests boscos, no podríem garantir els bolets, i per tant també des d'aquí una crida a qui ens vingui a visitar, doncs, que sobretot respecti la natura, respecti el nostre entorn, i sobretot si no sap com anar a buscar bolets o com collir-los, doncs que pregunti als locals, que pregunti a la gent d'aquí, que segur que amb moltes ganes els ajudarem.
Exacte. Gràcies, Sílvia.
Vinga, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
I en uns minuts descobrim quines són les estafes més freqüents entre els serrallers. Molts cops paguem una gran xifra de diners i no estem contractant realment a un professional.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció amb el que expliquem ara. Segur que molts de vosaltres, si us heu quedat sense poder entrar a casa perquè us heu deixat les claus a dins o qualsevol cosa, heu acabat pagant una bajanada i possiblement el que venia no era ni un professional. Parlem d'aquestes estafes entre els serrallers i descobrim a partir de quina xifra de diners hem de començar a desconfiar. Atenció amb el que expliquem ara, perquè Google ha decidit que a partir del 4 de novembre eliminarà del buscador la publicitat dels serveis de serralleria a Espanya. La decisió s'ha pres després de que s'exposessin algunes de les estafes de suposats professionals. Una de les víctimes va ser la mare de l'actor i director, Enric Cambray. Un serraller d'urgència li va cobrar 955 euros per obrir-li la porta de casa i més tard li va demanar 700 euros més per tornar a l'habitatge i posar-li el pany. Sobre aquest tema en parlem amb la Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són bones notícies, no?, que ja s'eliminin de Google aquesta publicitat dels serveis de serralleria després de que diversos estafadors s'hagin beneficiat d'aquest servei, no?
Doncs sí, des de l'Agència Catalana del Consum hem acollit aquesta notícia de manera molt... Bé, l'hem acollit com excel·lent, i també des dels serveis públics del consum, perquè certament ens trobem en circumstàncies com la que tu estaves comentant, i generalment doncs afecten col·lectius, diguem-ne, especialment protegits, com poden ser gent gran o col·lectius més vulnerables, i per tant aquesta notícia del cercador de Google que deixi de prioritzar, no, els resultats de publicitat d'aquest tipus de professionals o intrusisme professional, per nosaltres és una gran notícia, efectivament.
Mm-hmm. Clar, això ja fa molts anys que passa, no? Però s'ha anat incrementant amb el pas del temps, no? Quines estafes o quins abusos podem explicar o podem dir que es fan a partir d'això?
Bé, en general el que podem dir és que no és que en sigui molt nombrosos els casos que rebem a l'agència, però com us comentava, generalment afecta a col·lectius vulnerables, no? Però sí que, lògicament, el fet d'incorporar les tecnologies en el nostre dia a dia doncs, també fa que es produeixin aquesta sèrie de picaresques. Els casos més habituals són quan es produeix, com aquest cas que comentava, doncs un servei que diríem d'urgència, perquè és una situació d'urgència que et deixis les claus a dins o que hagi de venir un serraller, i per tant, en cas d'urgència, doncs s'ha de ser molt, molt, diguem-ne, és difícil dir que sigueu pacients o no ens precipitem, no? Però també ens trobem en casos doncs, de compres a domicili, que també poden afectar gent gran, o també casos doncs, de revisions de gas que no són legals, o sigui, situacions d'aquestes ens en trobem.
Mm-hmm. I tot això que està passant i aquesta última notícia, no, que hem tingut de que s'eliminarà del buscador de Google aquesta publicitat, és una reclamació, podem dir, històrica, no, del sector. Fins a quin punt hem hagut d'arribar perquè ja s'hagi posat la decisió definitiva, no, d'eliminar-lo? Fins a quin moment hem hagut d'apurar, podem dir?
Sí, certament, i en el cas concret de Catalunya, l'Agència Catalana del Consum, juntament amb el Gremi de Serrallers de Catalunya, ja fa temps que estem treballant de manera o sigui, conjuntament, per evitar que això succeeix. De fet, el Gremi de Serrallers té en el seu, en la seva web un cercador de professionals agremiats. I què diu el Gremi? Diu, compte, no refieu si hi ha adhesius als telèfons, si, ai, perdó, telèfons a les bústies o a les parets, aquests adhesius típics que trobem, no? Uh-huh. Perquè justament el codi deontològic del Gremi de Serrallers ho prohibeix, aquest tipus de publicitat. Per tant, ja sabem que aquí ens hem d'adreçar des de l'agència, mirem també de fer consells periòdicament a través de les xarxes socials per evitar que això passi. I s'ha reivindicat moltes vegades que la gent, el primer que fem, ja no només quan busquem un servei a domicili, sinó també quan volem comprar unes entrades, per exemple, per un espectacle, ens quedem amb la pàgina web que ens surt en el primer resultat de Google. Això sempre s'ha de molt en compte, perquè generalment són empreses que paguen per sortir a dalt, diguéssim, dels resultats, però molt sovint es produeixen aquest tipus d'estafes, no? Perquè l'empresa no és una empresa real. Clar, aleshores, a l'hora d'actuar tant des del Gremi com des de l'Agència Catalana del Consum és molt difícil, perquè des de l'Agència Catalana del Consum puguem actuar i hi ha d'haver una empresa al darrere per buscar, doncs, una mediació o perquè es pugui cursar una denúncia. Però generalment darrere d'aquestes empreses no hi ha cap adreça fiscal, no hi ha un nom de contacte, o són telèfons que després telefones i no contesta ningú. Però abans una reivindicació fa molt de temps, i el Gremi de Serrallers amb nosaltres hem estat treballant intensament i, per tant, s'ha acollit amb moltes ganes aquesta notícia, perquè fa molt de temps que anem al darrere, sí.
Clar. Normalment hi ha molts telèfons, com comentaves, no moltes pàgines web, però ara, per exemple, en el moment de que vulguem posar-nos en contacte amb un professional, no? Sí. Com podem confiar en aquesta persona? Què és el que hem de tenir en compte, no? O on hem de trucar per tal de que no ens prenguin el pèl com, per exemple, han passat amb aquestes persones?
Doncs mira, a veure, el primer que hem de fer és, si no coneixem cap professional de confiança, sigui per nosaltres mateixos o pels nostres cercles, nosaltres aconsellem sempre primer trucar als gremis dels professionals, bé, en aquest cas del Serraller, o bé a través del web, buscar els professionals que estan agremiats. Si pel que fos no poguéssim fer-ho per aquesta via, doncs sempre podem trucar al 012 que ens pot informar, d'acord, del telèfon del Gremi, per exemple, o també si tenim contractat una assegurança de la llar, doncs informar-nos si ens ho cobreix, o si més no, si no ens ho cobreix, sempre ens pot donar un contacte. En cap cas, no ens llancem aquests adhesius, que deia que s'ofereixen serveis de teoria de dret. I després, el que és molt important, que això també ens dona senyal de que realment estem davant d'un professional, d'una empresa rigorosa, per dir-ho d'alguna manera, és que, abans de tot, sempre recomanable demanar un pressupost.
Exacte.
I en aquest pressupost hi ha d'haver, doncs, les dades que dèiem abans de l'identificació de l'empresa, hi ha d'haver els serveis que ens inclou, és a dir, què em costarà aquest servei, quin és el cost total el cost de cada peça, i el cost final, i també que m'indiqui els recàrrecs, perquè què ens passa sovint també? Doncs que, clar, no és el mateix que a mi em passi una cosa d'aquestes a la tarda d'un dimecres que un dissabte al vespre. Ens poden cobrar per horari nocturn? Doncs sí. Ens poden cobrar de 6 del matí a 10 de la, de 10 de la nit, millor dit, a 6 del matí. Ens poden cobrar un dia festiu? Sí, també festiu. Però mai ens poden cobrar els dos recàrrecs alhora. Només un, d'acord? Si coincidíssim. O, per exemple, que no ens poden cobrar per motius d'urgència o allò que es deia disponibilitat immediata. Aquests conceptes estan prohibits pel Codi de Consum. Per això és important, des de l'agència sempre diem que és molt important estar, entre cometes, ben informat, en que tenim uns drets com a consumidors, però també tenim uns deures de saber certes coses. Per exemple, si comprem per internet, doncs també saber que disposem de 14 dies per desdir-nos del que hem comprat. Totes aquestes petites coses ajuden a fer una bona tria del servei o del producte que necessitem. I en aquest cas concret, com deia, és revisar molt bé aquest pressupost previ abans de contractar-ho. Sí. No precipitar-nos, llegim bé les condicions.
Perquè clar... Sí. Una de les coses que més crida l'atenció, no?, en aquest tipus de serveis són els preus desorbitats que ofereixen. Amb quin preu, aproximadament, podríem estar segurs de que no és una estafa, de que és real? Quins serien els preus que més aviat ens haurien de fer pensar que ens poden estar estafant?
Clar, d'entrada hem de dir que els preus són lliures, d'acord? Però òbviament, sempre hem de ser conscients que hi ha d'haver unes forquilles. A veure, en aquest cas dels ferrallers, el gremi, entre els seus agremiats, va fer esmena una forquilla d'entre uns 60-100.000 euros quan és un dia entre setmana, uh-huh. i posa-li entre 100 i 300 quan és un cap de setmana o a la nit.
D'acord.
Ens movem, per tant, la forquilla d'uns mínims de 100-300, o 60-300, millor dit. Clar, tot el que superi això ens ha de fer sospitar. Però ho hem de saber, eh? Per tant, com et deia, hem d'estar formats. Llavors, què passa? Que des de l'Agència Catalana del Consum, justament el Codi de Consum preveu una infracció que és els preus abusius, i és el que nosaltres perseguim des d'aquí també, amb el cos d'inspecció, que seria, es considera preu abusiu quan és el doble del preu mitjà. Però ja us dic que els preus són lliures i, per tant, els determina el sector. Però en el cas dels gremis de serrallers, la forquilla es mouria entre 60 i posa la banda alta 300 euros. Més no podem assumir més que tot això.
Clar, imagina't, aquest cas que hem sabut, no?, de la mare de l'actor i director Enric Cambray, parla de 955 euros i, a posteriori, 700 euros. O sigui, clar, parlem de una quantitat de diners impressionant en aquest aspecte, clar.
Sí, efectivament, i a més en aquest cas va arribar aquí a l'Agència Catalana del Consum i us confirmem el que us deia, no? Que, i clar, primer, quan et trobes en una situació d'aquestes, el primer que has de fer és fer una reclamació a l'empresa, perquè moltes vegades les controvèrsies es resolen entre empresa i particular, i per tant no cal que intervingui ni l'agència ni cap organisme públic. Però si no resol, llavors és quan intervenim des de l'Agència Catalana del Consum i el que intentem és fer una mediació perquè s'arribi a un acord entre el consumidor i l'empresa. I si veiem que no s'ha complert la normativa vigent, doncs també es tramita com una denúncia, perquè llavors el nostre cos d'inspecció miri a veure si realment aquesta empresa està actuant al marge de la llei. Però què passa? Que és que no podem contactar amb l'empresa perquè no existeix. I, per tant, aquí és on ens trobem que limitats des del punt de vista administratiu. És molt important estar format, saber que aquests preus són desorbitats i, sobretot, no precipitar-nos i consultar abans de prendre decisions, no?
Mm-hmm. Doncs, Marta Rovira, subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes recomanacions i per alertar-nos, no, també d'aquestes possibles estafes perquè no ens tornin a passar. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Notificar una mala notícia a la família és sempre una tasca molt difícil, però encara ho és més si el que has de dir té a veure amb una malaltia que pateixes. Quan hi ha menors, tendim a curar-ho una mica de manera que faci menys mal, però mai sabem si ho estem fent realment bé o no. El Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona ha celebrat el Dia dels Petits, una jornada per tal de facilitar que els pares i mares afectats per càncer puguin treballar amb els seus fills l'impacte que la malaltia té en les relacions familiars. I és que, com dèiem, informar un nen o un adolescent sa que una persona estimada té càncer és molt complex i hi ha certa tendència a aquesta no informació sempre sorgida de l'instint de la sobreprotecció i l'amor cap al nen. És per això que a través de diferents activitats, tant terapèutiques com també lúdiques, Càlida proporciona un espai segur que permet a pares, mares i infants treballar i compartir les seves emocions amb altres famílies en la seva mateixa situació. En parlem sobre el tema amb la Sara García, que és psico-oncòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un tema molt complicat que realment ningú sap, no?, com s'ha de fer i sempre és difícil. Això és algo que no podem evitar, no?
Exacte. Bueno, de fet, a vegades s'evita perquè no sabem com fer-ho. O per la por de com ho poden rebre els nens i per evitar-los el dolor, no? Llavors, en aquest cas no estem escollint la millor de les opcions. Sí que hem de saber trobar el moment, però no sempre no parlar del tema no és una opció, no? Perquè al final la malaltia del càncer difícilment ho podem amagar, no?
Clar. Normalment, moltes vegades, quan ens plantegem això, sí que és cert que tendim a protegir-los, però són molt llestos, no? I s'acaben adonant del que passa. Si els hi expliques també d'una manera, com dèiem abans, no? Amb així una mica de parafernàlia, decorant i de més, realment són molt intel·ligents i saben perfectament què és el que passa, què és el que vols dir, i ho acaben sabent. Però realment és important la manera en la que se'ls explica, la manera en la que se'ls diu aquesta notícia?
Bueno, de fet, és bàsic, no?, en el procés de comunicació familiar, trobar les paraules adients. No és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys que a un nen de 12. És important el moment en el que ho fem, no? Si la mare, doncs, tot just, o el pare, li acaben de donar la informació i ells també es troben sota l'impacte emocional, potser millor pair la informació a nosaltres, entendre què ens estan dient, no?, la magnitud de la situació, i des d'aquí saber transmetre amb ells què és el que està passant, què ens han diagnosticat i què hem de fer, no? Els nens, per sort, no anticipen com fem els adults, ni tenen la percepció d'amenaça que tenim nosaltres. Però si no els hi donem la informació, els hi amaguem o els hi enganyem, llavors el que estem provocant, o com a mínim estem corrent el risc de crear una relació de desconfiança amb ell. A part, és molt fàcil que en un moment donat el pare o la mare estigui al telèfon parlant amb algú que els hi està demanant per aquest tema, els nens ho senten, i després diuen, què és això que has sentit de casa, de què dius, de què tal? Vull dir, per molt que els intentem amagar, com tu molt bé has dit, són molt gestos. I a més, malauradament vivim en un moment històric en el que hi ha moltes persones joves amb càncer, llavors potser tenen un amiguet, una amigueta, que el pare, la mare, el tiet, l'àvia, algú del seu entorn ha tingut càncer, llavors ja tenen altres referències, no? I tu no els hi dius, però veuen que s'assembla molt el que t'està passant a tu, el que explica el meu amic. Bueno, i també un altre tema, no?, que sempre diem, el que no els diem nosaltres s'ho inventen ells. Uh-huh. I moltes vegades fan associacions que no són, que òbviament no són correctes, no? La mare no es troba bé perquè jo no m'he portat bé, el pare està més enfadat perquè jo no faig, i segurament no té res a veure amb ells, té a veure amb el procés oncològic en el que es troben, no? Per tant, la comunicació i que tinguin la informació adient a la seva situació d'edat és bàsic.
Mm-hmm. De fet, des del Centre Càlida, l'objectiu que teniu des d'un principi és aquest, no?, millorar aquesta comunicació i evitar el risc futur, no?, de que hi hagi problemes de salut mental o conductes de risc entre els més petits de la família, no?, evitar-los aquest trauma, no?, o problema, en tot cas, desequilibri en algun moment donat psicològic a la seva vida, no?
Exacte, una mica el que nosaltres facilitem als pares, no?, són eines, doncs maneres de comunicar, bueno, explorar també, no?, quines són les seves preocupacions, les seves pors, quan s'han de posar davant dels fills, per fer una prevenció de tot això que tu dius, no?, en els nens, i sobretot de que són processos molt llargs. Vull dir, és que, clar, no estem parlant de 2 setmanes, és que pot durar un any i mig, i, bueno, quan la malaltia és irreversible, doncs és molt més temps, no? També hi ha molts llibres que poden, contes, que poden ajudar també, no?, que poden ser, doncs, una mica, doncs, una eina pels pares a l'hora d'introduir, no?, segons quines coses de l'aspecte de la situació que tenen amb la malaltia oncològica, no? I nosaltres, doncs, el nostre servei en aquest sentit, doncs, va dirigit a això, no?, a acompanyar-los, ajudar-los, no?, i a potenciar aquesta confiança en la comunicació cap als fills.
Mm-hmm. D'aquesta manera, vosaltres, en el centre, per exemple, què és el que feu? Com rebeu aquestes famílies? És una consulta com la d'un psicòleg, per exemple? O, per exemple, tenen també una estància allà en la que puguin conviure i doncs, portar-ho de la millor manera possible? Com funciona?
Bueno, per una banda, qualsevol persona que és diagnosticada de càncer o persona del seu entorn, familiars, cuidadors, parella, no?, pot venir al nostre centre, al nostre horari, sense demanar cita prèvia. no? Si estan sentint això i no ens coneixen, doncs poden venir sempre que vulguin, no? I no han de demanar cita prèvia, i una de les especialistes en suport oncològic els atendrà, i si venen amb aquesta demanda explícita, doncs, bueno, doncs es farà una intervenció en base a això. Quan veiem que potser és una situació, no?, que a nivell sistèmic és més complicat, llavors es valora si s'ha de fer una derivació amb una psicòloga, i se'ls convida a participar en una jornada que fem trimestral, que és del Dia dels Petits, no?, on els pares, un grup de pares, comparteixen un espai amb els seus fills, per una banda els fills, per una altra banda els pares, i en un moment determinat totes les famílies en conjunt, i es pot compartir, no?, des d'aquesta part més, des d'aquesta vessant més grupal, no? I en diferents, per dir d'alguna manera, tenim diferents, no?, vies, camins per poder, doncs, donar aquest suport.
D'acord. Clar, suposo que allà es deuen trobar també amb altres famílies, no?, amb la mateixa situació o situacions semblants d'aquest estil, i també amb menors. S'agafa, per exemple, confiança entre una família i una altra, i s'acompanyen en aquest procés també?
Sí, clar, per descomptat també, no? Fem sessions familiars, no?, amb la parella. També estem parlant sobretot dels petits, però també tenim una altra activitat que va dirigir a les famílies amb fills adolescents. Tinguem en compte, no?, que l'adolescència és una etapa de vida, doncs, bueno, que ja té els seus propis reptes, no?, i aquests pares moltes vegades tampoc saben com manegar la situació a casa amb els fills, no?, perquè tot i que ho entenen perfectament, en moltes ocasions aquests fills no expressen o no comparteixen, no? Llavors aquí tenim una altra activitat, que és l'aventura en família, que és a través d'una activitat doncs, aparentment lúdica, com pot ser fer una sortida en vela, doncs es treballa també, no?, la connexió amb les emocions, i d'aquí oferim, no?, l'apertura per generar això, no?, un diàleg intrafamiliar en el que puguin parlar de com es senten cadascú, i tot això es fa en una posada en comú amb altres famílies, no? Sí. I d'aquí, doncs, això, moltes vegades sabem que es dona continuïtat inclús entre famílies, no?, el bueno, doncs això, mantenir un contacte.
Clar, d'aquesta manera els més petits també poden tenir com a referència, no?, algun altre nen o nena que estigui passant per la mateixa situació, i doncs es fan amics, no?, i comparteixen aquest moment tan difícil de la seva vida, sabent que no són els únics, no?, els que els hi passa això.
Exacte, no?, perquè una de les qüestions que són molt palpables quan una persona és diagnosticada de càncer és la sensació d'aïllament respecte a la resta de l'entorn. Clar, a aquests nens els hi passa això, no? Com a fills de, però també, no? De dir, ostres, el meu pare té alguna cosa que als meus amiguets no els hi passa, no? El seu pare els hi ve a veure el futbol i el meu pare no pot venir perquè no es troba bé, no? Quan venen, no?, al nostre espai, comparteixen amb altres nens, o com deia, no?, la ciutat dels adolescents, amb altres que estan en situació semblant, doncs connecten més, no?, amb aquesta normalitat de dir, mira, doncs no és tan, no estic sol ni és tan raro el que m'està passant a mi, no?
Mm-hmm. I en quin moment, Sara, vau decidir crear aquest centre? Com va sorgir la idea?
Bueno, el centre ve de... Nosaltres pertanyem a la xarxa internacional d'una altra entitat que es diu Magis, que doncs comença a Edimburg fa 30 anys, i a dia d'avui estan, hi ha centres Magis arreu de tot el Regne Unit, inclús a Hong Kong, a Tòquio i als Països Baixos. I el primer centre Càlida neix arreu d'una persona que coneix un d'aquests espais i decideix, doncs portar la idea aquí a Barcelona. I bueno, el primer centre va obrir, el primer i únic centre fins ara, vam obrir el maig del 2019, i bueno, amb l'esperança de poder anar creant i construint nous centres per donar suport i acompanyament a més persones que conviuen amb el càncer.
Mm-hmm. Doncs, Sara, una molt bona iniciativa. Tant de bo això no hagués d'existir, perquè significaria que aquesta malaltia, doncs, no és tan greu avui en dia. I tant de bo, doncs, en un futur puguem parlar de que hi ha cura per tots els tipus de càncer i doncs, redueixi aquest risc de patir la malaltia i d'aquesta manera com es pateix. Així que moltíssimes gràcies per donar aquest suport tant als pares com també aquests infants i acompanyar-los en aquest procés de la seva vida, que segur que no s'oblidaran de vosaltres. Gràcies, Sara.
Gràcies a vosaltres.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha quedat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no?, quan vas a una sala fitness o un gimnàs, es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Uh-huh. Aquesta és una realitat que és palpable i, a més, les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un per què o no?
Jo diria que existeixen diversos per què. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre, no? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa, doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs, perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
Ostres, el gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món, no? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes que té, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí... jo deia, l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix, doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la feien més habitualment, o quan érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant, estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim, doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que haurien de posar en valor, no? Mm-hmm. De dir, escolti, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar els gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte segons com es faci l'exercici i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de riscos n'hi ha, perquè si cau una pesa al peu també és un risc al final, però diguem que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió, hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí no flipar-se, diem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, jo et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no? Aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no? Quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Sí. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies, han incrementat molt la seva presència en els gimnasos, però els nois més, val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
I des de l'ECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des dels 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica, principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet o voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves o les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar doncs aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple els carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuem d'aquí no res per parlar amb dos protagonistes que té aquesta història que ve ara. Tenen el primer cultiu de cafè de tot Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la...
¿Ya lo has escuchado? De extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra que...
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El primer cultiu de cafè de Catalunya el tenen ells. Ara descobrim de qui es tracta i on es troben. I ara us explico la història de dos emprenedors que han posat en marxa una plantació de cafè a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Al capdavant hi ha el Joan Giraldez, professional del cafè des de fa més de 20 anys, i també la seva dona, Eva Prat, que és administrativa. Porten des de l'any 2016 estudiant i fent proves de camp i diuen que preveuen collir els fruits l'any vinent. A més, també asseguren tenir la primera plantació en clima continental. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, avui volem parlar amb vosaltres perquè dieu això, no?, que teniu la primera plantació en clima continental de cafè i que no coneixeu cap cafè nascut sota roures i alzines com els vostres, no? Això és el que teniu d'especial, podem dir?
Bueno, es pot dir que sí, en part sí, perquè és una plantació de cafè, clima continental, sobre el qual, doncs, bueno, es pot dir que el clima continental radica entre menys 5, menys 8 graus i 40 positius, amb el qual no es coneix cap tipus de plantació que sigui d'aquest tarannà, com la nostra, perquè totes estan dins la llinda de tròpic, del tròpic, entre tròpic de Càncer i Capricorn, que són les línies de cultiu del cafè habitual.
I com va començar? Digues, sí.
Que dic que inclús algunes estan a subtropical, que és una mica més altes que les línies de tròpic.
Uh-huh. I com va començar tot plegat?
Pues mira, vam començar... he estat gairebé tota la vida, després de tenir una formació en sistemes de mecanització industrial, que és la meva formació, mecànic, em va agradar el món del cafè perquè vaig entrar a treballar en departaments tècnics a diferents empreses i això em va fer despertar aquesta curiositat per el cafè, el gra, el torrat, envasat, és tot el que he anat fent fins al moment. Uh-huh. I vaig pensar, i per què no tancar el cicle? Provem de cultivar cafè. I així va ser.
Clar, actualment teniu unes 5.000 plantes i la idea també és ampliar la zona de forma progressiva, no? Us trobeu en una finca, no?, a la falda d'una muntanya, que fa unes 13 hectàrees, però la plantació només ocupa una petita part, oi?
Sí, però en comptes de 1.000 plantes ja tenim 5.000 plantes.
Sí, deia 5.000.
Ah, vale.
Sí. Però ho voleu ampliar més enllà, també?
Clar, això, o sigui, el cultiu del cafè és un cultiu progressiu. A mesura que vas plantejant o passant plantes al terreny i adequant el terreny, el que es va fent és anar germinant i anar creixent de les mateixes plantes que van fent el seu gra.
Uh-huh. Us dieu la finca Castellvilà, no? Porteu 8 anys treballant i investigant per aconseguir això, no? Per fer aquest cultiu de cafè possible. I la gent, per exemple, ve a comprar-vos el cafè, ve a visitar la vostra finca. Què és el que feu per tal de donar-vos a conèixer?
Pues tot just ens hem començat a donar a conèixer ara fa poquet, perquè sí. Fins ara, aquest any passat, no vam tenir la primera floració i els primers grans de cafè. Amb la qual nosaltres ja hem fet una petita collita inicial. Aquest any hem tingut molta més floració i fruits que s'estan evolucionant i madurant a la planta, que seran els fruits que collirem l'any que ve, al vol del maig, aproximadament. Mm-hmm. Coses que estem fent per donar-nos a conèixer, doncs, bueno, des d'una pàgina web molt maca que hem penjat, que és castellvilà.com, on expliquem tot el projecte i la nostra història. Fins a partir d'ara, a començar a fer una sèrie de visites dins del sector professional, que hi ha molta gent interessada a veure aquesta plantació i fer una excursió dins el mar de la finca, que també és un paratge molt maco. I posteriorment, a nivell particular, hi ha molta gent també que vol començar a venir a veure què és el que es cou aquí, realment.
Exacte, la vostra idea, ho dic això perquè dèieu, no, des d'un principi, que la idea vostra era poder-vos obrir al públic, no?, quan fos possible, i també, doncs, conèixer com funciona realment el cultiu, no?, perquè la gent normalment compra cafè, però no veien realment el cultiu, i vosaltres... Doncs penseu sobretot en aquests professionals del sector que fins ara havien viatjat fins a Canàries, no?, per veure les plantes i que ara, doncs, ja podeu donar a conèixer aquest cultiu que feu vosaltres. És cert que el resultat ja, no?, d'aquestes llavors que aneu plantant és que teniu plantes de fins a 1,20 m d'altura, no? O sigui, que sembla que ja té bona pinta, podem dir, no?, aquest cultiu de cafè, i que d'aquí a poc segur que ja podeu començar a ensenyar-ho al públic.
Sí, la veritat és que aquestes plantes ja fan entre 1,20 m i algunes durant aquest últim mes han fet una bona estirada i 1,30 m, 1,40 m. amb la qual cosa, bueno, estem molt contents perquè la planta té un porte molt maco, a més porta una bona càrrega de gra de cafè per el futur o la propera collita, que és l'any que ve. Ara actualment a la finca es pot veure el gra de cafè, les plantes, i inclús algunes de les últimes plantes que tenim estan florint i tot, o sigui, les últimes flors de l'any, penso que serà, perquè és una fase que nosaltres encara no
havíeu viscut.
No hem viscut, no?
Clar.
Però el que sí que podem dir és que la feina nostra, a part de portar tot el cultiu, és una feina de divulgació social del que hi ha darrere d'una tassa de cafè. El cafè és un producte molt i molt i molt sensible i molt desconegut. La gent va al bar i pren la tassa de cafè i veu els grans allà a la tolva del molinet, però no sap coses tan senzilles com que el cafè és el pinyol del fruit. Nosaltres el que mengem és el pinyol del fruit, no pas la pulpa. I la pulpa, a més, és dolça, entre moltíssimes altres coses molt interessants sobre aquest tipus de producte.
Suposo que abans de començar amb tota aquesta aventura éreu amants del cafè, no?, des d'un principi.
Correcte. Jo he estat tota la vida, que es pot dir, al món del cafè, treballant amb diferents càrrecs a diferents empreses, i al final doncs, vaig decidir posar-me pel meu compte.
Clar.
Però sí. Porto més de 23 anys al sector del cafè.
Imagina't. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que feu, no?, i aquesta plantació de cafè única, podem dir, a Catalunya. Moltíssimes gràcies. I tant de bo puguem venir a conèixer-ho.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I ara volem parlar de que especialistes de la UIC de Barcelona adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i insisteixen en la seva detecció precoç. Asseguren que, tot i ser la forma més comuna de demència neurodegenerativa, se sol diagnosticar massa tard i la meitat dels casos de demència es podrien prevenir actuant sobre diferents factors de risc. A més, encara que no hi ha cura per l'Alzheimer, segons alguns fàrmacs aprovats als Estats Units, al Regne Unit, al Japó o a Israel, han demostrat per primera vegada alentir aquest progrés del deteriorament cognitiu en un 27 o 35% en fases precoces de la malaltia. Sobre el tema li volem preguntar avui a la doctora Montse Alegret. Doctora Alegret, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres. Clar, estem parlant de l'Alzheimer, no?, que malauradament a dia d'avui encara no té cura, però tot i així dieu, no?, i denuncieu des de la UIC que està infradiagnosticat, oi?
Exactament. De fet, és molt important que davant de qualsevol dubte de la memòria que un s'avaluï. O sigui, vagi al CAP, que ho consulti al seu metge de família i que li derivin a una unitat especialitzada.
Uh-huh. Quins són aquests factors de risc als quals fèiem referència?
Sí, aquest any mateix s'han publicat 14 factors de risc a la revista que té el prestigi, que és el Lancet, i refereix que, de fet, és sobretot la hipertensió, el fumar, l'obesitat, els símptomes depressius, la inactivitat física, la diabetes, l'excés d'alcohol, sí, també lesions traumàtiques cerebrals, la contaminació, la pol·lució, vaja, i que mantenir-se, doncs, que no estigui socialment actiu, o sigui, és molt important la socialització. I el nivell d'escolaritat, que en això sí que podem influir en la gent jove, no?, que vagi a la universitat, que estudi tot el possible, perquè també és un factor protector en un futur.
Mm-hmm. I és possible previndre una mica aquesta malaltia?
Sí, exacte. De fet, hi ha les recomanacions que anirien en aquest sentit, són generals de salut, de fet és promoure la salut, i seria mantenir la pressió arterial, glucosa i colesterol en nivells adequats, seguir una dieta saludable, dormir almenys 7 hores seguides diàries, no fumar, evitar l'ús també excessiu d'alcohol i mantenir-se físicament, socialment i cognitivament o mentalment actius. També evitar la contaminació atmosfèrica, o sigui, freqüentar espais verds i blaus com està realment demostrat que disminueixen els símptomes d'ansietat i depressius. I, de fet, seria doncs, anar a la muntanya, veure el mar, rius, i revisar periòdicament la visió i l'audició, perquè és important que estiguin controlats i corregits.
Clar, tal com vosaltres assegureu, la detecció precoç és crucial en una malaltia com l'Alzheimer, no? Per tal de poder-la agafar temps i tractar-la en certa manera.
Exactament. Perquè, de fet, quan una es fa conscient de que pot tenir un problema, aleshores ja prens mesures per prevenir, no?, l'inici d'una demència. Si el detectem molt precoçment, doncs aleshores podem alentir o inclús prevenir l'inici de la demència. Però és molt important la detecció precoç. De fet, a ACE també hem creat una prova de memòria, que és el Face Memory, i que un el pot fer fins i tot a casa. I és amb aquest objectiu de detectar precoçment fins i tot les persones que potser no tenen el moment per anar a consultar-ho al CAP, no?
Mm-hmm. Clar, parlem, ara comentaves això d'Àsia, però hi ha molts països, no?, on s'ha demostrat que hi ha algun factor, no?, que ralentitza aquest deteriorament cognitiu en un 27 o un 35%. Què és el que tenen aquests països d'especial i què és el que han pogut descobrir, diguem?
Hi ha uns fàrmacs que van en la línia en què disminueixen la proteïna amiloide que està acumulada excessivament en els pacients de malaltia d'Alzheimer, i aleshores sí que hi ha assajos que indiquen que ha hagut aquesta millora i ja en alguns països s'ha acceptat. Doncs Europa encara està en aquest procés d'acabar de validar-ho i acabar de fer algun estudi de rèplica que permeti doncs, dir que realment no té efectes secundaris, malgrat aquesta millora que es troben alguns pacients, no? Com s'han trobat alguns efectes secundaris, estan acabant de valorar-ho, no?, per si s'aprova a Europa i a Espanya.
Mm-hmm. Tindrem...
Esperem que en un futur proper, clar, són tractaments modificadors de la malaltia d'Alzheimer, i aleshores esperem que en un futur molt proper ho tinguem aquí a Espanya.
Clar, tindrem, creieu, segons la vostra opinió, que tindrem d'aquí poc temps, no?, en un futur proper, com comentes, doncs un tractament, no sé si fins i tot una cura, seria possible això?
Encara cura no, però sí que permet ralentir l'evolució, i si està doncs, tractat en unitats especialitzades, doncs també es pot valorar que no hi hagi cap efecte secundari i pot estar el pacient ben tractat. Per tant, sí que cura encara no, però sí modificadors de la malaltia.
Uh-huh. Perquè ens posem en el cas, no? Tots coneixem segurament algú que hagi patit la malaltia, però en el moment en què ens donen el diagnòstic, no?, que diuen que doncs, sí, un familiar o nosaltres mateixos tenim Alzheimer, què és el que hauríem de fer? Quins serien els primers passos per tal de doncs, intentar millorar en certa manera doncs, aquest diagnòstic o evitar que vagi tan ràpid com va en alguns casos? Què és el que hauríem de fer abans de res?
Clar, una vegada ja s'ha donat el diagnòstic és perquè ja ha consultat especialistes o una unitat especialitzada en deteriorament cognitiu o de malaltia d'Alzheimer, i per tant recomanaran si cal un tractament farmacològic, si cal estimulació cognitiva, que també ha demostrat que millora les funcions cognitives i també l'estat d'ànim, i aleshores seguir unes pautes com podrien ser estimulació cognitiva, fer algun curs que li agradi, informàtica, tot el que és estimular. O sigui, també doncs, els viatges, reunir-se amb amics, o sigui, evitar l'aïllament, i aleshores doncs, que els professionals donaran unes pautes o recomanacions que aleshores seran completes, no? Fins i tot la dieta o reduir l'excés d'alcohol, depenent del cas, doncs li donaran les pautes farmacològiques, estimulació cognitiva, etc.
D'acord. Clar, al marge d'aquests tractaments existents dels que parlem, sí que és cert que especialistes no coincidiu en la idea de que la intel·ligència artificial està contribuint també a analitzar aquests, aquestes dades clíniques, no? aquests tractaments, aquests diagnòstics. En aquest cas, ajuda, no? també els avenços en la tecnologia.
Exactament. La intel·ligència artificial ens permet tenir una eina que ens permet ajudar a explorar grans volums de dades. O sigui, tenim dades clíniques, demogràfiques, que si l'edat, el sexe, l'escolaritat, cognitives, neuroimatge, biomarcadors, o sigui, l'analítica, totes les dades de ressonància, i totes aquestes dades, totes juntes, podem analitzar-les mitjançant la intel·ligència artificial i poder detectar en fases més inicials de malaltia d'Alzheimer. Aleshores, que ens permet detectar els canvis més precoç i saber quins són també aquests canvis en els que ens hem de fixar a l'hora de diagnosticar. Uh-huh. Però, no obstant, no hem d'oblidar-nos que hem de tenir una atenció, o sigui, hem de prestar una atenció completa, multidisciplinada als pacients. També no perdre de vista la part humana, no?
Exacte.
Aleshores, que tinguin una atenció integral al pacient i als seus familiars també. Mm-hmm. Aleshores, incloure neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i treballadors socials en tot aquest acompanyament, no només el diagnòstic, sinó en l'acompanyament de l'evolució.
Clar, familiars, metges, no?, i psicòlegs, tot l'equip que hi ha al darrere deu formar també part d'aquesta recuperació, entre cometes, no? Deu ser una part molt important en l'evolució de la malaltia. I, de fet, un fet que també doncs, és positiu en aquest cas, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, és que l'any 2017 l'Organització Mundial de la Salut ja va definir aquesta malaltia com una prioritat, no?, de salut pública. I això doncs va començar també a accelerar els processos de l'augment de la inversió en programes de detecció precoç, com comentàvem abans, i això, clar, ha comportat un augment dels casos, però no perquè s'hagi intensificat la malaltia, sinó perquè es coneix molt més, oi?
Exactament. Això ens permet detectar-ho de forma més precoç, per tant, tenim més casos, però sí que és també cert que la població està envellint, una mica també per l'efecte del baby boom, no? Aleshores, això també contribueix a que hi hagi recentment més casos, ja que l'edat és el major factor de risc de malaltia d'Alzheimer. Per tant, és una combinació de les dues, no? Més recerca i més incidència, i de fet també conscienciar la població que s'ha de valorar, per tant detectem més casos, però també estem davant d'una població que està més envellida i per tant hem de donar molta rellevància a que és important la detecció precoç de malaltia d'Alzheimer. Quan abans millor, per començar ja a tractar-ho.
Uh-huh. A vegades veiem casos de gent jove, no?, als quals els agafa molt aviat la malaltia, però normalment en quines edats és quan acostuma a aparèixer?
Sí, el més freqüent és cap als 70, una mitjana de 70 anys. Uh-huh. O sigui que és cert que hi ha casos que són joves i aleshores costa més perquè la família pensa, bueno, està deprimit, està estressat, i aleshores moltes vegades costa detectar-ho perquè donem altres excuses, no? Si hi ha un problema més, doncs, que hi ha agnòsia visual, es pensen que és més visual i van a l'oftalmòleg, no? I no pensen tant en el cervell, no?, com en altres situacions, no? Aleshores, la gent jove costa més detectar-la que ens arribi perquè al principi han pensat que eren altres causes. Clar. Això que cal conscienciar que pot passar en totes les edats.
Uh-huh. I en homes i dones afecta en la mateixa mesura?
No, afecta més en dones.
Més en dones?
Sí. És més freqüent en dones.
Uh-huh. Doncs, doctora Alegret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia general, no?, de com és la malaltia de l'Alzheimer. Tant de bo tinguem aquests tractaments i aquests avenços, no?, i també, qui sap, en un futur, de la mateixa manera que estem parlant d'això, podrem parlar d'una cura definitiva de la malaltia. Tant de bo així sigui. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la invitació i per la difusió.
Gràcies.
Adéu. Bon dia.
Parlem ara de la il·luminació a les oficines, perquè l'Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació està subratllant la importància d'una il·luminació adequada als espais de treball per tal de garantir el benestar i la productivitat dels empleats en un moment en què molts es reincorporen a les activitats presencials i aquesta es presenta com un element essencial per millorar el nostre rendiment. Segons estudis recents, de fet, això podria incrementar la productivitat laboral fins a un 10%. Sobre el tema li preguntem al Jordi Ballesta. Jordi, molt bon dia.
Hola, com esteu?
Clar, parlem d'aquesta il·luminació a les oficines, que sembla que no, però realment té una importància molt gran en el dia a dia, no? En el sector de la feina i sobretot si es treballa en una oficina davant de l'ordinador i has de passar moltes hores, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, si penseu una miqueta quin és l'espai físic en el que esteu més hores al dia, la resposta de moltes persones serà que és el seu espai de treball, la seva oficina. Clar. Per tant, és l'espai on estem més hores i és el que més ens afecta a nivell de bioritmes.
Com ha de ser aquesta il·luminació perquè estigui correctament, perquè estigui correcta per la nostra salut?
Doncs la gent que és molt afortunada tindrà molta llum natural. Això seria ideal. El que passa que, bueno, doncs, degut a l'estructura de les ciutats, doncs no ens permet tindre la suficient llum natural a molts espais de treball. Per tant, on no tinguem la suficient llum natural hem de complementar amb llum artificial, o inclús quan no tinguem cap llum natural, doncs hem de treballar amb llum artificial perquè aquesta feina sigui el més confortable possible. Hi ha moltes maneres d'il·luminar d'una manera adequada una oficina, però la primera i més important des del nostre punt de vista és que tinguis un bon nivell d'il·luminació, tant en pla horitzontal com en vertical, que estigui compensat a nivell de balanços de llum. També que el contrast sigui adequat, per tant que l'oficina no sigui plana, perquè una oficina plana fa que l'ull no treballi, i al no treballar l'ull també ens cansem més la vista. Per tant, hem de simular una miqueta aquesta llum que troba la natura, que té cert contrast i fa que el múscul de l'ull treballi, per tant, que el cervell ho entengui de manera més natural. També hem de cuidar molt la cromàtica. La cromàtica és que també reprodueix els colors, la llum artificial. Per tant, si els colors que tenim al voltant nostre, a la nostra oficina, es reprodueixen d'una manera natural, vol dir que també el nostre sistema, el nostre cervell, els nostres ulls, entenen que aquell espai és més natural i estan més confortables.
I quins efectes pot tenir la llum amb la que treballem? Què és el que ens pot produir?
Doncs mira, hi ha una cosa que es diu ritme circadià, que bàsicament parla dels ritmes naturals que hi ha a l'interior del nostre sistema, del nostre cos. El ritme circadià el que fa és que s'activin certs mecanismes dintre del cos que fan entendre a la persona que ha d'estar activa o que ha d'estar relaxada. Això ve de quan vivíem a les cavernes, no? Que teníem molt contacte amb la llum natural, llavors el prehistòric, per entendre'ns, entenia que quan sortia el sol ell havia d'aixecar-se, per tant no feia servir despertador, sinó feia servir llum. Sabia que a les 12 del migdia tenia el moment de més activitat, perquè hi havia més intensitat de llum, més claretat per anar a caçar, no? I ell sabia que havia de sortir a caçar en aquell moment. En canvi, quan ja venia el capvespre, baixava el nivell d'intensitat de llum, canviava de direcció, canviava de color, i aquest prehistòric sabia que havia d'anar cap a la cova a dormir. Doncs això, d'alguna manera, és aquests ritmes circadians que avui en dia, amb la il·luminació artificial plana, estricta i contínua, estem desvirtuant. Llavors fa que el nostre cos no entengui què ha de fer. No li estem donant les instruccions adequades, perquè estem molts cops 8 o 10 hores en un espai monocromàtic i monointens. I això pot afectar a la nostra salut.
Clar. Al final es tracta, més que d'una qüestió de confort, d'una qüestió de salut tan mental com física, no? Realment li donem la importància que té?
Jo t'he de dir que cada cop més. Des de l'estudi estem projectant cada cop més espais de treball, on els clients ens demanen tindre en compte aquest factor de salut. Nosaltres ja fa temps que diem que la llum és, no és eficiència, sinó és salut. Per tant, invertir en una bona il·luminació en un espai de treball és guanyar en la salut dels empleats. Ja per temes tecnològics, ara mateix, amb l'aparició del LED, ja estem aconseguint estalviar molta energia. Per tant, totes les planificacions d'il·luminació en espais d'oficina ja són sostenibles, perquè estem consumint molt menys que abans. Ara, el pas següent és dotar-los de suficient coneixement a nivell de disseny d'espais de treball perquè totes aquestes oficines, a més, també parlin saludable.
Clar. Clar, tot això ho mirem des de la perspectiva, no?, d'estar en un entorn de feina, no?, a l'oficina, però, per exemple, a casa hauríem de tenir també de prendre les mateixes mesures en qüestió d'il·luminació?
És més complicat. T'explico el per què. A casa és més estrany que estiguem tantes hores en un mateix espai. És quelcom que ens passa més a l'oficina. Per afectar els ritmes circadians, els estudis científics actualment el que diuen és que has d'estar un mínim d'hores en aquell espai de manera continuada. A casa, lo habitual és fer una vida més dinàmica, és a dir, ara estàs a la cuina, estàs a l'habitació, estàs al menjador. Per tant, el canvi d'espai, el canvi de llum és més natural. Sí que, per exemple, hi ha una cosa que podem treballar a casa que és molt pràctica, que és ajudar el cos a anar a dormir. És una cosa que fa molt poca gent, però que ajuda molt, i que també ens ajudaria a cuidar la nostra salut. Mm-hmm. Com es pot fer això? De manera molt senzilla. No cal grans sistemes de control, no cal grans il·luminacions, però nosaltres sempre recomanem que, primer, les 3 hores abans d'anar a dormir, d'una manera natural, ja no vegis pantalles. Que sé que és molt difícil, sí, perquè avui en dia estem rodejats de pantalles, però és la primera recomanació, no? Treure aquest factor de llum blava de la nostra vista les 3 hores abans d'anar a dormir. I aleshores anar adequant una miqueta la llum del teu espai cap a una llum més tranquil·la. Per tant, mentre estàs sopant, pots tenir una làmpara sobre la taula que et proporciona la llum en el pla horitzontal per sopar perfectament. Després de sopar, pots agafar una llum de sobretaula en un racó al costat del sofà per llegir, per relaxar-te, per fer el que hagis de fer en aquell espai. I després, quan vas cap a l'habitació, la llum ja podria ser una miqueta més baixa, podria estar a la tauleta de nit o sota la tauleta de nit, on ja la direcció, la posició, la intensitat d'aquella llum és molt fluixeta. Llavors, el teu cervell, de manera irracional, de manera inconscient, entén que el cos ha d'anar a dormir. Per tant, els bioritmes que tu necessites per dormir de manera correcta ja s'activen.
Clar. Una de les coses que segurament, no, ara pensant en això de casa, segurament fem malament el fet d'apagar totes les llums i deixar només la tele oberta. Això suposo que deu ser dolentíssim, igual que anar-te'n a dormir mirant la pantalla del mòbil.
És el pitjor dels escenaris. Sí, tant
les fem pantalles... tots,
Sí, exacte, les pantalles LED, no? Jo sempre que em pregunten, i tinc doncs molts alumnes a classe a la universitat, que em fan consultes d'aquest tipus, profe, no dormo bé. El primer és treure les pantalles, insisteixo, sé que és molt complicat, però si el nostre cervell està rebent aquest component de llum blava, perquè les pantalles LED tenen una freqüència... ens parlen en una freqüència molt blava. Aquesta freqüència blava és la de màxima intensitat d'activitat al migdia, no? Per tant, li estem dient al cromanyon que tenim dins, no?, aquell animal que està guardadet dins nostre, li estem dient, escolta'm, posa't a full intensitat d'activitat. Llavors, estàs tirat al sofà, que en teoria tu vols relaxar-te, i el que li estàs dient als teus bioritmes és activa't al màxim. De la mateixa manera que portar una tablet o un mòbil, veure una sèrie al llit, és doncs, el pitjor inici per dormir que li pots donar al teu cos. Entenc que és complicat, entenc que la dinàmica de vida ara és aquesta, però si hi ha gent que ens escolti i està tenint problemes d'insomni, doncs si prova 2 o 3 setmanes de les 3 hores abans d'anar a dormir, rodejar-se de no pantalles, d'una llum més càlida, d'anar canviant la intensitat i la direcció d'aquesta nit, jo puc gairebé prometre que a les següents setmanes dormirà més hores i millor.
Clar. Doncs aquí està la proposta, no? Aquesta recomanació per tal de que podem descansar millor i sobretot fer un bé a la nostra salut, tant física com també mental. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes recomanacions, no? I sobretot per també renyar-nos una miqueta, no? En aquest aspecte amb el que fem malament i posar bona llum tant en el moment de treballar, no? Aquestes hores que passem el dia a l'oficina o on sigui, com després també a l'arribar a casa i fer bé les coses, que ja
acaba. I tant.
Moltes gràcies. Doncs
agraeixo molt l'interès i que tingueu ganes de parlar d'aquest tema, que jo trobo que és molt interessant i molt rellevant, i sí que és veritat que en parlem poc i se'n podria parlar una miqueta més.
I tant.
Gràcies.
Gràcies. I d'aquí una estona parlem també de vehicles històrics. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de vehicles històrics i de la nova normativa que els afecta directament aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar de que l'àrea metropolitana de Barcelona i la Federació Catalana de Vehicles Històrics han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar la interlocució entre els ciutadans i els propietaris de vehicles històrics o clàssics i el Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. Aquest acord, que amb dues parts consideren positiu, reconeix el valor industrial i cultural dels vehicles amb matrícula històrica i té com a objectiu, a més, agilitzar els tràmits previstos en el reglament del Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres també autoritzats a les zones de baixes emissions metropolitanes dins del termini previst i en la forma escaient. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com funciona tot plegat amb el director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Vigas. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, estem parlant d'un reconeixement dels vehicles històrics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quines són les novetats i com funciona això que tindrem a partir d'ara?
Bé, abans que tot, permeteu-me fer una mica una explicació ràpida del que ha estat la zona de baixes emissions de, diguéssim, de Barcelona i dels municipis del seu voltant, no? Que ha sigut una experiència exitosa a nivell de l'Estat. Diguem-ne, una experiència que ha permès doncs, reduir la contaminació a la nostra ciutat amb una sèrie d'indicadors de l'ordre del 30% en aquests últims anys i que doncs, ha contribuït moltíssim a la salut i a l'aire net dels nostres ciutadans, de tota aquesta aglomeració de més de 3 milions d'habitants que vivim en tot aquest àmbit. No? Això és important doncs, que remarcar que hi ha hagut aquest efecte positiu perquè realment l'instrument fonamental per dur això a terme ha estat doncs, la retirada de vehicles més antics, els vehicles més contaminants. Són vehicles que respecte als vehicles actuals, els de nova fabricació, els que ara estem comprant al mercat, doncs tenen un nivell de contaminació 35-40 vegades superior el que són aquests vehicles actuals. Per tant, estem parlant de vehicles molt, molt contaminants que tenen una incidència molt important i que convenia doncs, retirar de la circulació en els dies laborables i a les hores de més circulació, que és el que... És evident que dintre d'aquests vehicles més antics, doncs, hi ha uns vehicles amb característiques especials, que són els vehicles històrics i clàssics, no? Que són aquells que tenen més de 30 anys, i era necessari, doncs, reconèixer-los, doncs, aquesta singularitat, reconèixer la singularitat d'aquests vehicles dintre d'aquesta operació de restricció de circulació de vehicles més antics. Per tant, doncs, en aquests se'ls dona un tracte especial, ateses les seves característiques, que pertanyen, doncs, a col·leccionistes, que, doncs, que tenen, diguéssim, tenen alguns events, algunes, diguéssim, algunes reunions en les quals s'exhibeixen i que convé, doncs, mantenir per qüestions culturals i qüestions històriques. Aquest és una mica el motiu del conveni.
Clar, realment hi ha molta gent que tingui vehicles històrics o són, com comentaves, més aviat col·leccionistes?
Són més aviat de caràcter de col·leccionista. Són vehicles que, diguéssim, normalment estan associats en aquesta federació de vehicles històrics. La gran majoria, la immensa majoria, estan associats. Són gent que crea en xarxa, una xarxa cultural interessant, en el sentit, doncs, que exhibeixen aquests vehicles, els porten a celebracions, no? El més conegut segurament és el Rally de Sitges, però no és l'únic, evidentment. Hi ha moltes trobades d'aquest estil. Són trobades també que en països d'Europa, doncs, són molt habituals. A Anglaterra tenen una gran tradició, per exemple, i, doncs, aquí també creiem que a Catalunya tenen una tradició important, i era important reconèixer això, reconèixer aquest valor cultural i aquest valor històric d'aquests vehicles i donar-los facilitats de cara a poder circular i a que no siguin multats.
Clar. I a partir d'ara, això què comportarà? Què és el que tindrem de nou?
Bueno, bàsicament, diguem-ne que tindrem unes facilitats perquè els associats en aquesta federació, doncs, puguin dur a terme les seves activitats d'exhibir els vehicles, de reunir-se, diguéssim, amb events, doncs, que puguin fer caps de setmana o dies feiners, no? I, per tant, tindrem molta facilitat perquè, diguem-ne, no siguin multats. Per tant, que tinguin unes excepcions, diguem-ne, dintre del registre metropolità de vehicles, diguem-ne, de baixes emissions, no? Aquest registre metropolità s'ha creat, diguem-ne, per, d'alguna manera, excepcionar els vehicles que tinguin o bé permisos o bé motius d'excepció. En aquest cas, hi ha tots els ciutadans que tenen vehicles més antics, doncs, tenen 24 dies en els quals poden circular al llarg de l'any, si ho sol·liciten, és a dir, per tant, tenen que estar registrats en aquest registre perquè siguin reconeguts en aquell dia concret i tinguin una excepció i, per tant, no se'ls multi, eh? Per tant, quan hi hagi un reconeixement per càmeres o per la policia, doncs, no siguin multats. Aquest és un element important d'aquests 24 dies, però, a més, aquests vehicles històrics, a més d'aquests dies, doncs, també podran tenir reconeixement específic per determinats events, per determinades trobades que puguin fer, determinats aconteixements de caràcter municipal, organitzats pels municipis, organitzats per altres administracions, organitzats per ells mateixos, no? Doncs també podran tenir aquestes excepcions durant aquests dies o durant aquests caps de setmana o durant aquests dies de la setmana que doncs, tinguin aquests events, no? Mm-hmm. Per tant, és simplement un reconeixement addicional, una protecció addicional per aquest interès cultural, aquest interès històric que tenen.
I ara, per exemple, una persona que tingui un vehicle històric, què és el que ha de fer? Quins passos ha de seguir per tal d'obtenir aquest reconeixement?
En aquest cas serà més fàcil perquè simplement a través de la seva federació, en la qual tenen relació habitual i estan associats i per tant tenen una relació continuada i una assessoria, doncs a través de la federació podran demanar, diguem-ne, aquests dies de permís per circular i per tant serà la federació qui directament amb l'àrea metropolitana gestionarà aquests dies de permís i seran així seran inscrits en el registre metropolità d'exempcions i en el registre metropolità de vehicles estrangers, que també tenim vehicles estrangers inscrits, doncs es farà aquest tràmit. Per tant, serà més senzill per ells que a través de la pròpia federació podran dur a terme aquests tràmits.
D'acord. Això vol dir que a partir d'ara potser veiem vehicles històrics pel carrer, no?, de manera normal, no?, com no acostumava a passar, i els veiem, doncs, més sovint, no?
Bueno, esperem que sigui així. Nosaltres volem donar justament facilitats perquè això passi. Insisteixo que a Europa és molt, diguéssim, molt habitual tenir aquests, no, aquests festivals, aquestes trobades, no, aquestes exhibicions, aquestes fires, i aquí doncs creiem que és un valor important, no? És, l'automòbil doncs ha sigut una tradició important en el nostre país, i diguem-ne, bueno, creiem que doncs posar-ho en valor és important, és un aspecte cultural més, de la nostra societat, i creiem que això pues seran facilitats perquè sempre, evidentment, dependrà de l'esforç d'aquestes persones que tenen aquests vehicles, perquè evidentment s'han de mantenir, s'han de posar a punt, cada exhibició d'aquestes, malgrat que per ells és un plaer, doncs requereix el seu esforç, però bueno, esperem facilitar-los de que aquestes activitats es generalitzin i que encara estiguin més presents a la vida cultural del nostre país.
Doncs, Joan Maria Vigas, director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs això, que potser tindrem ja aquí a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
El nombre de bicicletes robades de Barcelona ha augmentat un 34% els dos darrers anys, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa en relleu la vulnerabilitat de les persones que opten per desplaçar-se de forma sostenible a les ciutats. Sobre aquests robatoris i aquest augment de robatoris, sobretot, en volem parlar avui amb l'investigador de la UAB, el Jordi Honey. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'un augment del 34% en els dos últims anys, no?, de robatoris de bicicletes a Barcelona. A què es deu, per exemple, aquest augment, aquest percentatge tan alt?
Doncs mira, vam començar l'any 21 demanant les dades oficials dels Mossos d'Esquadra sobre els robatoris a Barcelona, i vam veure uns 170, i ara ja està arribant gairebé al 1.200. I no sabem si és perquè les bicicletes ara són més cares, potser simplement hi ha bicicletes elèctriques, la tecnologia està avançant, però també podria ser que la gent ho s'ha reportat més, perquè des de fa un temps estem intentant que demanar a la ciutadania a reportar més els robatoris, perquè si realment no reporten totes, no entenem la magnitud del problema.
Mm-hmm. Clar, en molts casos no s'acaben denunciant, no?, aquests robatoris, o sigui, segurament seran molt més altes les xifres, però, per exemple, segons les dades de l'estudi, l'any 2023 es van denunciar 1.167 bicicletes a Barcelona, una xifra molt superior, no?, a les 870 que es van robar durant el 2021. Actualment ja es diu, no?, que el nombre de bicicletes que roben al dia, de mitjana, són 3.
Com a mínim, exactament. Com a mínim són 3 i sospitem que poden ser moltes més. Han fet enquestes a gent que li han robat la bicicleta i els han preguntat, va vostè denunciar-ho? I dos de cada 3 deien que no. O sigui, com a mínim, estimem que és 3 vegades més alt del que tenim les dades oficials. I podria ser molt més, perquè, esclar, es basa en una enquesta en què li vam fer preguntes i la persona que contesta l'enquesta també són més propenses a denunciar-ho. Per tant, pensant que pot ser de 3 a 10 vegades més les dades oficials, per tant, és possible que se'n robin de 9 a 30 bicicletes al dia, no ho sabem. La veritat és que no sabem la magnitud del problema i aquest és un tema que volem tractar.
Mm-hmm. I, per exemple, pel que fa als districtes de Barcelona, sabem més o menys a quins districtes succeeixen més fets com aquest?
Doncs hem vist que a Sant Martí i l'Eixample i Ciutat Vella són els districtes que més destaquen, i això ha sigut constant en el temps. En els últims 3 anys hem vist una certa estabilitat d'aquests són els districtes on més hi ha robatoris. També veiem que encaixa amb on hi ha bicicletes aparcades al carrer, que tenim estudis previs o anteriors en què miraven els patrons d'aparcaments al carrer i veien que on hi ha més bicis aparcades al carrer també hi ha més robatoris. Però hem de pensar també que les reportades també inclouen els interiors, els aparcaments, amb pàrquings, amb magatzems, amb trasters. Aquests també s'inclouen amb les dades oficials, per tant, es poden robar bicicletes en el carrer com amb espais protegits.
Uh-huh. A més, si parlem de mesos, no? Quines èpoques de l'any són les més comunes pel que fa a aquests furs, parlem de gener i octubre, no? Que són els en els que més roben doncs, aquests lladres, no? I de maig a juny són els que registren menor incidència. Suposo que també pel fet de que la gent potser les utilitza més perquè ja s'apropa l'estiu, o a què es deu això?
Sí, hi ha una certa estacionalitat, és veritat. El que ens ha sorprès és el mes de novembre o a tardor, que hi ha bastants. A mi això ha sigut constant en els últims anys. Hi ha certa estacionalitat, bueno, podem deduir algunes coses amb les poques dades que tenim, però ens falta conèixer molt més aquesta problemàtica, i des de la universitat estem intentant entendre aquests patrons, perquè és un tema bastant important per la mobilitat ciclista, i si no ni entenem la magnitud, ni entenem com funciona, ni serem els patrons especials i temporals, i d'això realment serà molt difícil de col·laborar junts amb les institucions per donar-hi solucions, i la campanya que estem fent per demanar que es reporti les bicicletes de la plataforma Bicicet és la intenció, no? de tenir millors dades per entendre la problemàtica i donar-hi solucions.
Exacte, ara comentaves la campanya que heu posat en marxa, no? Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada en el marc del programa Impetus, també de la Unió Europea, i precisament és per això, no? Per intentar doncs evitar que es robin tantes bicicletes al dia, no? com estem comentant avui aquí. Entre les 8 i les 12 de la nit és la franja horària en les que més roben, no? Precisament per això, no? Perquè la gent doncs deixa les bicicletes aparcades, i perquè s'acaben doncs és la nit, no? I és fins l'endemà que no la tornen a agafar. Però per exemple, vosaltres, quina solució poseu, a part d'aquesta campanya que esteu ja portant a terme? Què és el que recomaneu?
D'acord. Sí, bueno, dèiem que s'ha de fer diversos passos. En primer lloc, com ja hem comentat, s'ha de recollir dades, s'ha d'entendre l'abast i la magnitud del problema. A part d'això, hem de tenir, com a ciutat, una estratègia d'aparcaments segurs i una estratègia per atendre els robatoris. Fins als últims anys s'ha avançat molt amb el desenvolupament de carrers bicis, que s'ha avançat moltíssim, però ara en aquests propers anys creiem que el següent pas és realment fer una estratègia per aparcaments, que pot ser en espais públics, però també pot ser en espais interiors, en equipaments, en espais de feina, i d'aquesta manera donar seguretat a aquelles persones que ja tenen bicicletes a casa seva perquè potser el fan servir el cap de setmana, però no s'atreveixen de fer-ho servir en el dia a dia per la por al robatori. I volem que aquestes bicicletes baixin als carrers, no només els dissabtes i diumenges, sinó també en el dia a dia, per transformar la ciutat i que sigui més neta, menys sorollosa, i tinguem una mobilitat ciclista i més segura. De fet, diria més, jo crec que el tema dels robatoris és el fre més important perquè no hi hagi més usuaris de la bicicleta actualment a la ciutat de Barcelona. Per tant, hi hem de donar-hi atenció, i ho hem de fer des de les diferents institucions, des de la recerca i de les institucions que hem de treballar junts per donar-hi solucions.
Mm-hmm. Doncs Jordi Honey, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, investigador de la UAB. Estarem pendents d'aquesta campanya i esperem doncs que aquest percentatge l'any que ve es vegi notablement reduït i no hi hagi tants robatoris de bicicletes a Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i consciència també sobre aquest tema.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
La proposta de reducir la jornada laboral a 37 hores i media semanales ha generado de hace un tiempo hacia aquí un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores, que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en las pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a 2 horas y media de 1, 2, 3 personas. Así que sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Para los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque hay más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo, y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores que por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que de mi opinión necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no?, pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, o sea, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que para mí el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1 y medio, ¿no?, podemos decir también casi, sí, casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge. I nosaltres tornem el proper cap de setmana aquí, a la mateixa hora, a les 6 del matí. Moltes gràcies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.